Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Doncs passen ara mateix 9 minuts de les 10 de la nit. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, la Cadena SER. Això és Dins l'estadi. Avui, programa número 139, el penúltim d'aquesta temporada. S'ha acabat la Lliga, ara toca fer un resum. Toca fer un balanç de com ha anat aquesta temporada. Avui, amb la companyia de Michel Viñas, el periodista esportiu referència d'aquesta de les Terres de l'Ebre, el tenim aquí a Dins l'estadi perquè ens comenti aquest resum, aquesta temporada magnífica que ja hem d'anar baixant el teló. Com sempre, comencem d'aquí uns instants, aquí a Dins l'estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors... Tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Vinga, doncs som-hi, que ja hi som. Són les 10 i 11 minuts. Arrenquem l'edició número 139 de Dins l'estadi. Com dèiem, doncs, la temporada ja ha arribat a la seva fi. Ara és moment d'extreure les valoracions pertinents. I avui, en el programa d'aquest diumenge, tenim la presència de Michel Viñas. Michel, què tal? Molt bona nit.
Hola, molt bona nit.
Com estàs?
Bé, la veritat és que bé.
Bueno, és un plaer tindre per aquí, eh?
Bé, i per a mi també, que m'invitéssiu al programa que tanca la temporada, per descomptat.
Molt bé, Michel Viñas, que de seguida el coneixereu una mica més, si és que ja no el coneixeu. Per tant, de seguida anirem ja a fer el repàs d'aquest temps d'aquest estadi. Abans saludem també el Javi Salvador. Javi, bona nit.
Bona nit.
Avui falta la presència del Genís Pena i del Jordi Xaleller, que ja no hi seran, ni amb aquest programa ni en el darrer, per tant... Una forta abraçada als companys que també han fet possible aquesta temporada de Dins l'estadi. Bé, de seguida farem un repàs de tot el que ens ha donat aquesta temporada. La primera, segona, tercera, quarta catalana, per tant, un programa resum per a baixar el taló d'aquesta lliga. Recordin que el darrer programa serà la propera setmana, el diumenge dia 16, últim programa de la temporada de Dins l'estadi, amb un especial Futbolistes Ebrencs al Món, amb entrevistes a Bruno Saltor, a Àngel Rangel, a Oriol Romeu, a Edu Albacar i a Gerard Badia. Per tant, no us perdin el programa del proper diumenge, perquè haurà la crem del futbol de casa nostra. Comencem de seguida. Test de Dins l'estadi, aquí a Ràdio Móra d'Ebre, la Cadena SER.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de Dins l'estadi. Al test de Dins l'estadi.
Bé, doncs, comencem. Cançó preferida, Michel.
Bé... Ne podria tindre diverses, però una cançó que m'agrada molt és la de Dreams, de Can Berris, que Javi m'ho ha acabat de confirmar. A més, és una cançó que vaig utilitzar per al vídeo del Perelló. Sí, senyor.
És aquesta?
És aquesta. Cançó de molt de sentiment, de missatge. I realment vaig considerar que era la cançó per al vídeo del Perelló de Campions, i a ells els va emocionar, i realment a mi també m'emociona.
Molt bé. Sobrenom?
Bé, ja us vaig dir l'any passat que el meu nom és Miguel Ángel. A l'institut, quan començàvem el curs, sempre em deia Miguel Ángel, i jo havia d'aixecar la mà i havia de dir: no sóc Miguel Ángel, sóc Michel.
Molt bé, Michel Viñas. Un defecte?
Bo, en tinc molts. La impuntualitat, el desordre... un desastre.
Una virtut?
Sóc molt perseverant.
Una mania?
Bé, més que mania, el que no m'agrada sobretot són les mentides.
Un somni esportiu?
Home, somni esportiu a nivell particular hauria sigut arribar a jugar un partit de tercera divisió.
Un somni no esportiu?
Bueno, me el guardo.
No, t'has de dir. No et pots guardar res aquí a la ràdio, Mitchell, ja ho saps.
Bé, segurament el meu somni no esportiu. La persona que correspondria no ho escoltarà tampoc, o sigui que ho deixo aquí.
D'acord, doncs ara ja sé per on va. Bé, doncs, una pel·lícula.
Qualsevol de James Bond.
Un llibre?
Sobretot el llibre que més m'agrada són el 99 formes de conèixer la realitat d'una persona.
El teu plat preferit?
L'arròs de ma mare.
El teu ídol futbolístic?
Juan Señor.
Què fas en les teves estones lliures, Michel?
No tinc poques, la veritat.
Quan no és futbol? Quan no és tele?
Pues intento descansar a casa meva.
Dors en pijama o sense?
Home, normalment en ell.
I com et veus per acabar d'aquí 10 anys?
Espero no estar al paro d'aquí 10 anys.
Molt bé, doncs aquest és Michel Viñas, el nostre invitat d'aquesta nit a Dins l'Estadi, el presentador de Més Esport, el programa de Canal Terres de l'Ebre, que de seguida també ens en parlarà d'aquest programa. Si la temporada vinent també el podrem continuar veient, i a on?
Sí, us ho explicaré.
Molt bé, recordin que a més avui també sortegem una paella per a dues persones al restaurant Ferran. Per a guanyar-la, què heu de fer? Doncs molt fàcil. Nosaltres ficarem una pregunta al Facebook. Quina valoració en feu de la temporada del vostre equip? Quina valoració en feu de la temporada del vostre equip? Una pregunta que publiquem ara mateix al Facebook de Dins l'Estadi.
La pregunta de la jornada a Dins l'Estadi.
Sí, senyor. La pregunta de la jornada a Dins l'Estadi. Quina valoració en feu de la temporada del vostre equip? Avui sortegem paella. Paella per a dos al restaurant Ferran. Un sorteig que farem a la part final del programa. Michel, què et sembla?
Perfecte.
Sí? Doncs som-hi. Arrenquem. Comença Dins l'Estadi, programa número 139. Són ara mateix les 10 i 16 minuts.
Cadena Ser.
Dins l'Estadi. Dins l'Estadi. Primera Catalana. Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, que comencem ja, Michel, si et sembla, a fer un repàs del que ha donat de ser aquesta Primera Catalana. Una Primera Catalana en la que, bé, sens dubte hem de destacar aquesta gran temporada que ha fet el Futbol Club Ascó. Un Futbol Club Ascó que, bé, ha aconseguit l'ascens a la tercera divisió.
Sí, sí. Realment es podria considerar un ascens obligat per diverses circumstàncies, principalment per l'entrenador que té l'Ascó, per la seva plantilla. Però no és fàcil aconseguir este ascens obligat. Per tant, l'Ascó ha complert les expectatives i cal destacar, sobretot, tota la feina que s'ha fet. Crec jo que és un campió més que just. Mm.
Si et sembla, repassem com ha quedat la classificació definitivament del grup segon de la Primera Catalana, amb un Ascó, com dèiem, campió amb 76 punts. L'ha seguit el Sant Feliuenc, segon, que jugarà la promoció d'ascens a la tercera divisió amb 68. Els mateixos que el Viladecans, tot i que el Sant Feliuenc, doncs, pel gol averaix, ha aconseguit jugar aquesta promoció. Martinenc, 59 punts, Igualada, 53, Vistalegre, 53, Amposta, 51, Andorra, 47, els mateixos que el Tàrrega, 47 punts per al Vilanova i la Geltrú, 39 per al Tecnofútbol, 39 també per al Torreforta, 38 per al Torredembarra, i aquí tenim la sangria que tenim de la Primera Catalana, no? Redis, 36 punts, Sants, 35, Cervera, 33, Valls, 33, Morell, 30, que se'n van cap a la Segona Catalana.
Pues sí, una autèntica desgràcia, diríem, per al futbol tarragoní, però era de preveure què podia passar. De fet, jo a la segona jornada del campionat vaig advertir a equips de Segona Catalana que tinguessin molt present, i no és que vagi per davant de ningú, simplement que tinguessin molt present que enguany podien haver 5-6 descensos de la Segona Catalana per descensos tarragonins de la Primera, i està així.
Bé, doncs, una llàstima que hi hagi tantes escabetxines. Al final, sobretot, això perjudica molt al grup 2 de la Tercera Catalana, no? Que és la part de Tarragona.
Sí,
que és...
sí, però realment no ha estat tan així, penso, perquè si en un any que hi ha 6 descensos de Segona Catalana, 3 per compensació, només un equip de les Terres de l'Ebre, en aquest cas el Catalunya, es veu afectat, la veritat és que és una gran sort, i els equips de la Tercera Catalana, com vaig dir l'altre dia a la tele, poden estar més que satisfets, perquè si en un any de 6 descensos a segona catalana hagués hagut algun descens més ebrenc a la tercera catalana, ho haguéssim passat molt malament.
Bé, pel que fa a la primera, Mitchell, cal destacar que el Sant Filipenc avui ha jugat el partit d'anada dels play-off, ha guanyat 1-2 al camp del Masnou, Masnou 1, Sant Filipenc 2, falta el partit de tornada, que serà la propera setmana. El Sant Filipenc, per tant, fa un pas important per a jugar a la tercera divisió.
Sí, realment el fa, no hi ha cap dubte. Cal esperar la tornada, i el Masnou, que el considera que és un equip amb molta història i un equip que a més ha patit moltíssim per a jugar a tercera divisió, quedant-se en portes d'ascensos durant diverses temporades, cal esperar la tornada i també cal esperar a veure què fa l'Olot.
Bé, doncs, com dèiem, números de campió, això sí, de l'Escó, que és l'equip que ens pertoca en aquesta categoria, la primera catalana, un Escó que s'ha merescut moltíssim aquest ascens de categoria, i que, si et sembla, Mitchell, l'escoltem a Miguel Rubio, entrenador del Futbol Club Escó.
Bueno, la veritat és que ha sigut una temporada magnífica per a l'Escó. Crec que han pujat merescudament, que, bueno, hem acabat amb unes puntuacions excel·lents. Si no recordo malament, 76 punts, 81 gols a favor, 30 en contra, vol dir que ha sigut el millor equip i que ens mereixem la victòria, i res més, tampoc hi ha massa cosa que dir.
De cara a la propera temporada, sé que encara és molt aviat, inclús ha de faltar encara la pretemporada, baixes, altes... La tercera divisió, creus que el bloc ja està fet? És a dir, que ara només cal retocar un parell o tres de posicions?
Bueno, això és algo que pensarem en un futur. Però també és veritat que la tercera divisió és una altra categoria, una categoria superior, una categoria més difícil, i està clar que nosaltres mantindrem jugadors d'aquest any. Però també és veritat que tindrem que reforçar-nos, perquè és necessari per poder competir al mateix nivell que els altres equips de la tercera divisió.
Bé, doncs aquest era Miguel Rubio, tècnic del Futbol Club Escó. D'acord amb ell, Mitchell?
Sí, totalment d'acord.
I després també l'altra part d'aquesta primera catalana l'ha fet l'Amposta. Una Amposta que, bé, doncs, amb els problemes econòmics que ha tingut aquesta temporada, doncs, la veritat, s'ha quedat a la zona tranquil·la. Finalment, setena posició amb 51 punts.
Sí, la veritat és que cal destacar moltíssim la temporada que ha fet l'Amposta. L'únic problema que ha tingut l'Amposta és que a casa ha perdut molts partits, i això ha convertit la seva temporada en una temporada trista. Però jo el que em quedo principalment és que l'Amposta ha fet debut a molts jugadors de segona catalana a primera, amb la il·lusió que això comporta, l'impuls, la inèrcia, i això ha generat que l'Amposta hagi fet una temporada molt digna, i per tant penso jo que és una referència per al Jesús i Maria, que ara puja, per a que ho tingui en compte i pugui veure que a primera catalana es pot estar a les primeres posicions sense aspirar a tindre un equip extraordinari o amb fitxatges fora de lo normal.
Bé, doncs aquest és el repàs a la primera catalana, una primera catalana que no la podem deixar a part abans sense comentar la gran temporada, també ho comentàvem, de l'Escó, òbviament, no? Però en destaquem la de l'Adrià Fernández, que ha estat el màxim golejador de la primera catalana, amb 19 gols de l'Adri.
Sí, la veritat és que és un jugador que marca diferències. Sé la veritat també que és un jugador
conflictiu, no? A vegades.
Complicat, però s'ha de saber portar. Escó i Miguel Rubio principalment l'han sabut portar.
Un Miguel Rubio que, per cert, en Mitchell avui ha fet la sacada d'honor en el partit de Lleida Esportiu contra el Jaén, en aquest partit d'ascens a la segona divisió A. Sí. Ha fet la sacada d'honor.
A veure, Miguel Rubio era jugador del Lleida Primera Divisió, un referent, i ara està entrenant a l'Escó. I per això, quan en ocasions al programa hi parlo de l'Escó, i ja està Miguel Rubio d'entrenador, penso que l'Escó buscarà cotes més altes que la tercera divisió.
Jo crec que també, Mitchell.
Pues així som dos que ho pensem.
Sí, sí, és important que l'Escó també no es conformi en aquesta tercera divisió, que aquest any sí ha assolit per mèrits propis, no?
Sí, clar, es va trobar amb una circumstància, diríem, favorable, amb tot aquell tema de la fusió amb el Benavent, l'ascens compensat de l'Hospitalet, me sembla que era en aquell moment. Bé, ara sí que ha pujat per mèrits propis, i un Escó aquí anys enrere, jo vaig anar a jugar a Ascó a segona regional, pues ara es troba a tercera divisió i ser un referent i camí de poder ser un club més referent encara.
Molt bé, comentem que Adrià amb els seus gols, 19 gols, ha contribuït en aquest ascens de l'Ascó, també ho ha fet Ermengol, que ha quedat tercer màxim golista de la categoria amb 17, per tant, jugadors importants perquè l'Ascó doncs, hagi pogut aconseguir ascens.
I no oblidem a Ismar Rojas, per exemple, que també ha estat un jugador molt important en la faceta col·legiadora.
Molt bé, doncs, si et sembla, Mitchell, deixem una banda ja la primera catalana i som-hi cap a la segona.
Cadena Ser.
Hora d'Ebre.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Segona catalana.
Bé, doncs, ens estem ja a l'apartat de la segona catalana, quan ara mateix són les 10 i 25 minuts. Escolten, dins l'estadi, a Ràdio Mora d'Ebre, la Cadena Ser, Mitchell, a la segona sí que tenim feina per a discutir, per a parlar, eh?
Sí, la veritat és que és una categoria que dona molt de si
sí.
I que propicia que en poguéssim parlar tot el que tu vulguis.
Bé, doncs som-hi. Comencem pel campió, pel Jesús i Maria, el campió d'aquest grup 6 de la segona catalana, 72 punts.
Un campió per mèrits propis, sense dubte. Un club que ha fet bé les coses, no en guany només, sinó els darrers anys, i que ha assolit una fita molt històrica, perquè per a un club tan modest arriba tan a lluny, té molt de mèrit.
Bé, el segon classificat, el Catllà, amb 68, els mateixos que l'acaba. Per cert, el Catllà ha guanyat 1-0 el partit d'anada del playoff d'ascens a Primera Catalana davant del Girona B. Per tant, bones notícies per al Jesús Catalonia.
Sí, sobretot per al Catalonia i també per al quart classificat de la quarta catalana.
De moment sí. Després en parlarem també de la quarta, perquè això porta història darrere, Mitchell, també. No obstant, ens centrem en aquesta segona catalana. Com dèiem, Jesús i Maria campió, 72 punts, puja directament. El Catllà, segon amb 68, que avui ja ha disputat la primera d'aquests partits, 1-0 davant del Girona B, com dèiem. Faltarà veure el partit de tornada la propera setmana, si el Catllà es converteix o no en equip de Primera Catalana. La Cava finalment s'ha quedat fora, tercer amb 68 punts, i l'Alcanà quart amb 64. El Gandesa cinquè amb 59, 56 per al Tortosa, 53 per al Cambrils i el Vilaseca, 49 per al Roquetenc i el Remolins Vítem, 47 per a l'Ampolla i el Roda de Barà, i aquí arriba la part complicada. El Jesús Catalonia pendent del Catllà, si el Catllà aconsegueix l'ascens a la Primera Catalana, el Jesús Catalonia també aconsegueix la permanència a la segona. En cas de que el Catllà definitivament, doncs, en el partit de tornada, per exemple, no pogués aguantar aquest 1-0 favorable davant del filial del Girona, el Catalonia se n'aniria cap a la tercera catalana. El que sí que baixen segur és el Calafell i el Camp Clam, 33 punts, 24 per al Salou, 21 per al Sant Pere i Sant Pau i 14 per al Cunit, que tanca la classificació. Aquests 5 equips baixen segur: Calafell, Camp Clam, Salou, Sant Pere i Sant Pau i Cunit. I de moment el Jesús Catalonia a l'espera del que faci el Catllà, de moment amb un peu a la segona catalana, de moment.
Sí, de moment és així, per desgràcia, i lamentant-ho molt, perquè un equip que acaba en 43 punts fent una bona feina, sacrificada, perquè la incertesa del club en general, la van saldar joves del filial, agafant fins i tot de la direcció del club, tirant endavant una entitat molt patriòtica com el Jesús Catalonia, han fet una gran labor. 43 punts, crec que és una injustícia que el Catalonia a hores d'ara sigui equip de quarta catalana.
Clar, és que té 10 punts més, sí, té 10 punts més que Calafell i Camp Clar, no? Que són els que ja baixen de per si.
Sí, lamentable, però és la realitat, sí. Sabíem a què jugàvem també, sabíem que podia passar això, sabíem que era una temporada amb efecte invers. Què vol dir això? Efecte invers vol dir que podien haver 3-4 descensos d'equips tarragonins de la Primera Catalana. Possiblement l'any que ve serà al revés, però enguany sabíem que podia ser d'aquesta forma i el Catalonia li ha tocat.
Bé, si et sembla, abans d'analitzar equip per equip o així en general aquesta classificació, Mitchell, m'agradaria que féssim una valoració de com ha acabat la part alta de la taula, no? Perquè la segona catalana ha donat emoció fins al final, pràcticament, amb un Jesús i Maria, el Catllà, la Cava i el Canà, que entre ells s'han acabat disputant aquesta primera, segona, tercera, quarta posició. Al final, la Cava i el Canà han quedat fora, però el frec a frec final ha estat brutal, ha estat molt emocionant, no?
Sí, molt emocionant, a més històric, que en una categoria com la segona catalana, antigament la primera regional, que parléssim de que dels sis primers, me sembla que són cinc, els equips de les Terres de l'Ebre, no? Per tant, cal valorar molt això, sí. I després del que tu deies, sí, que ha estat una lluita aferrissada, una lluita molt competitiva, i que finalment s'ha decantat a favor del Jesús i Maria, que ha estat l'equip que de tota aquesta igualtat ha sigut l'equip més regular.
I el Catllà, que potser anava de tapat, no? Sí, sempre anava sí, tercer, sí. Quart, tercer, quart, i al final, no. A l'última jornada ha pujat fins a aquesta segona posició i ha deixat la Cava, que la Cava ha estat durant tota la temporada dalt, fora d'aquesta promoció, i a l'Alcanar, que també doncs, es va quedar sense opció, ja falta de dos o tres jornades per acabar.
Sí, la veritat és que el Catllà, a més de que compta amb jugadors que la temporada passada estaven a Primera Catalana, al Torreforta, principalment també al Redis, amb un tècnic experimentat com Àngel García, ha jugat amb la seva gran avantatge de ser l'equip que ha anat per darrere, i això desgasta molt poc. Quan sí, realment estàs
per dalt, no?
La Cava principalment ha viscut molt més aquesta pressió, aquest desgast que suposa estar dalt. El Catllà no ho ha viscut fins al darrer moment, ha tingut l'oportunitat de fer-ho, i les errades dels seus rivals més directes l'ha comportat, a més dels seus encerts, a ser l'equip que ha jugat a promoció i que de moment avui ha guanyat 1-0, i que espero
sí, sí,
que pugui superar l'eliminatòria amb el Girona.
Que si no m'equivoco, Mitchell, el Catllà és la tercera consecutiva que juga de promoció, no?
Sí, sí, jo recordo la primera que va jugar amb l'Horta, que Raúl Tudela, actualment al Perelló, era el seu líder a la defensa, i llavors el Catllà se va posar a l'Horta i va ser quan va pujar a primera regió, no?
Bé, tercera consecutiva no, la tercera que puja, la tercera sí, que aconsegueix fer. Per tant, el Catllà a l'espera que pugui passar el partit de tornada. Ja veurem.
Sí, però té molta experiència el Catllà, que el considera que l'1-0 és un bon resultat per a la tornada, i jo crec que té moltes opcions de poder assolir l'ascens.
Per la Cava, per l'Alcanar, quedar fora d'aquestes posicions, se li pot dir fracàs o no?
És que hi ha molts matisos a fer aquí. Jo realment crec que la Cava hauria d'haver lluitat per l'ascens. Hi ha aficionats que consideren que ja han passat per aquesta situació. Penseu que l'acaba, jo era un crió quan va baixar dues categories, de tercera divisió va passar directament a primera regional i després va baixar fins a la segona. I, clar, hi ha socis aficionats de l'acaba que recorden això i que realment tampoc no volen fer un salt qualitatiu que els hi pugui portar problemes posteriors. Però realment l'acaba, jo crec que mereixia com a mínim haver jugat la promoció d'ascens, i l'Alcanar la mateixa tessitura, també realment lluitaven per això, però el partit decisiu al camp del Roda pues, no van ser capaços de guanyar-lo i s'han quedat fora.
Bé, parlem de la temporada del Gandesa, una temporada del Gandesa que ha estat espectacular, igual que les darreres que fa. Ha acabat cinquè, però podríem dir que ha guanyat l'altra lliga, no? Perquè la primera lliga s'havien escapat ja Jesús i Maria, el Catllà, la Cava, el Canà, que era cosa de quatre, aquestes dues primeres posicions, però per la seva part el Gandesa, que va haver un punt de la temporada que va estar a punt d'enganxar-se en aquests quatre primers també, el fet de desenganxar-se doncs, va quedar que estés en terra de ningú en aquestes últimes jornades. No obstant, ha sabut tirar endavant els partits i s'ha situat i s'ha reafirmat en aquesta cinquena plaça amb 59 punts.
Sensacional. El Gandesa és sensacional. Jo el recordo, el Gandesa, perquè jo llavors encara jugava quan el Gandesa estava a tercera territorial i era un equip que no estava ni molt menys a l'alçada que per la seva història mereixia. Per tant, a hores d'ara, el Gandesa ha aconseguit consolidar-se com un equip de segona catalana, capdavanter. Jo crec que enguany li ha faltat acabar-se-ho de creure. Ha perdut partits contra equips de la part baixa, partits que semblaven inverossímils de poder-los perdre. Realment, el Gandesa cal valorar el que s'està fent, cal valorar la seva temporada i cal valorar que jo crec que el que li falta al Gandesa és creure's una mica més i jugar a la promoció d'ascens.
Comparteixes les paraules de Mitchell, Javi? Imagino que sí.
Sí, sí, sí. Realment portem dos anys, després ja ho sentirem que el mateix Enric Alexandri ho diu, portem dos anys que la primera volta és molt irregular. Possiblement esgarrapant molts punts, entre cometes tontos, de la primera volta, ara estaríem parlant de que el Gandesa estaria segona, tercera, tercera plaça, o inclús si estigués en una quinta no hi hauria ni la diferència que ha vingut de bon tros.
Sí, el Gandesa, veritat, ja ve que al principi, la primera volta, Mitchell va ser molt irregular, no? No acabava de trobar el camí d'aquelles dues o tres victòries que el portés, d'aquelles tres o quatre victòries consecutives que el duessin a la part alta.
Sí, recordo fa dos anys guanyàvem tots els partits fora de camp, a casa no en guanyàvem cap.
Sempre passa alguna cosa durant la temporada pel Gandesa.
I enguany ha sigut al revés. Hasta novembre quasi no guanyaves dos partits seguits.
Sí, el que realment, continuo dient el que ja he esmentat abans, cal valorar les dificultats que té el Gandesa per poder fer un equip competitiu en una categoria com aquesta. Ho ha aconseguit poder fer un grup molt, molt competitiu amb un entrenador que també ho és, un encert també d'Enric Alexandre. A partir d'aquí, si el Gandesa se ho acaba de creure, el que li falta, com he dit abans, és poder lluitar per disputar una promoció d'ascens, que sense voler pujar és l'objectiu que principalment el club. També he de dir i avançar que la temporada vinent serà molt més complicada per als equips de les Terres de l'Ebre per a poder lluitar per les primeres places.
En quin sentit ho dius, però?
Bé, perquè és un sentit comú. Baixen equips com el Valls, baixa el Morell, baixa el Revis. Són equips que, tot i les dificultats econòmiques del moment, són equips que seran capdavanters a segona catalana només que puguen completar una sèrie de jugadors que els hi puguen fer ser, com he dit, competitius en aquesta categoria. I llavors els equips de les Terres de l'Ebre, en què tindran més dificultats, parlarem de que els sis primers no serà com enguany, segur. Si ho recordeu l'any vinent quan vingui.
Sí, estic algo d'acord. Possiblement, si no és així, serà per una davallada econòmica, que potser el club no ha sigut capaç de fer un equip competitiu a la segona catalana. Però jo crec que d'estos 3-4 equips que pujaran, n'hi hauran dos que estaran per dalt buscant recuperar la categoria.
Clar, si no recupera la categoria, com a mínim estaran dalt, perquè, bé, aquí tenim més dificultats que no pas tenen ells per a poder fer un equip competitiu a segona catalana. De totes formes, s'està demostrant que aquí les Terres de l'Ebre enguany principalment hem sigut molt més competitius que no pas ells, no?
Bé, doncs veurem què passa la propera temporada. No obstant, hem parlat del Gandesa, volem saber també les declaracions de l'Enric Alexandre i veure com valora aquesta temporada el conjunt de la Terra Alta.
Club de Futbol Gandesa.
Bueno, la temporada la podríem resumir en excel·lent. Portem dos campanyes que el resum final de la temporada és excel·lent. L'any passat vam quedar quarts en 62 punts, aquest any hem quedat 15 en 59, però jo considero que aquest any hi ha hagut més equips de més nivell. L'any passat sí que podríem dir que estava el Morell i el Torredembarra, que eren de plantilles de superior categoria, però aquest any hi havia un bloc de la Cava, Jesús i Maria, Alcanar, i bueno, el Gandesa ha estat detrás d'ells. Això per a mi és molt important. El resum seria pues, que detrás dels galls de la categoria, detrás dels equips que s'han gastat més diners, està el Gandesa, i per a mi i per als jugadors és molt positiu. Un equip que s'està creixent dins de les nostres possibilitats, pues, cada any estem progressant, estem millorant, i bueno, i sí que vam començar pues en molts de dubtes a la primera volta. Potser que no vam estar a l'alçada, potser que si haguéssim estat a l'alçada a la primera volta ara estaríem parlant potser d'haver aconseguit alguna cosa. La segona volta ha sigut boníssima, els números són d'estar dels dos tres primers. Han perdut solament tres partits en tota la segona volta, i bueno, les puntuacions que dins de les classificacions estadístiques mos diu que hem sigut el cinquè millor equip de la segona volta, a un punt o dos dels primers. Això significa que si haguéssim tingut potser una primera volta més equilibrada, vés a saber on estaríem ara, o com estaríem parlant, o de què estaríem parlant. Però bueno, el resum és que hem tornat a fer una altra campanya igual d'excel·lent que l'anterior.
Enric Alexandri ha renovat una temporada més pel Gandesa amb l'objectiu de seguir com a mínim igual, o també de buscar, qui sap, un possible ascens o lluitar per algo més important.
Bueno, si seguim en el mateix missatge, jo crec que aquest equip ha de seguir progressant, ha de seguir millorant. Bueno, ara estem, com és lògic, tots els equips, la secretaria tècnica, pues, en Rafael Navarro, en Diego, el president, i jo, pues, intentant buscar aquesta millora en els fitxatges per a intentar poder l'any que ve pues, competir encara en més nivell. I bueno, llavors el futbol mos ficarà on mos ha de ficar. Jo crec que no hem de parlar d'assolir a tres metres, sinó de treballar més, de seguir progressant, de seguir millorant, de seguir augmentant el nostre nivell futbolístic d'aquest equip que és molt jove i que per lògica, com és tan jove, pues, en teoria ha de millorar. I això és el que a mi, com a entrenador, m'ha fet decidir quedar-me, renovar i seguir en el projecte que m'oferia el Gandesa. Damunt de que el vestuari pues, és excel·lent, estic arropat en uns jugadors pues, que ens entenem, crec jo, perfectament. I bueno, tot suma que Enric vulgui renovar, Enric hagi renovat, vulgui continuar en l'Ogandesa i vulgui intentar pues, pues, millorar. Hasta on? Pues no ho sabem. L'any que ve pues, ho verem. Però bueno, la idea és pues, que pugui millorar encara més.
Les paraules d'Enric Aleixandri, l'entrenador del Gandesa, un Gandesa que... Bé, Michel, imagina que consideres amb mi, és un equip que també tira molt de la cantera, que aconsegueix aprofitar molts jugadors per al primer equip, que això és importantíssim.
Importantíssim, no? La clau de que el Gandesa estigui en estar, no només en guany, sinó de la temporada passada, i en possibilitats de que pugui mantenir en el futur aquesta mateixa dinàmica. La clau és que han sortit joves dels planters i que han sabut, a més, concentrar jugadors de la comarca amb moltes possibilitats i que poden fer que l'equip sigui el suficientment potent per a poder estar als primers llocs de la segona catalana. El Gandesa, sense els planters, sense aquesta generació de joves, sense aquests jugadors de la comarca que han sabut concentrar, el Gandesa no podria estar en aquesta posició, en aquesta situació actual i en aquesta perspectiva tan, tan, tan bona com està actualment.
Totalment d'acord, no? Era fàcil veure a les convocatòries com a la banqueta sempre entraven dos, tres juvenils i molt agraït sempre a Enric Aleixandri, que sempre donava possibilitats a tots els juvenils. Enguany han patit la lesió de l'Arnau, que era una promesa per a nosaltres. Trobo que...
A més, una lesió inverosímil, no?, com es va produir.
Una lesió tonta en un partit molt, molt, molt dolent, perquè vam patir quasi quatre lesions en el mateix partit, de jugadors que entraven, se lesionaven, tenien que tornar a sortir.
Sí, recordo aquell partit.
L'Andreu va ser... Ai, perdó, l'Arnau va ser dels que ho va patir més, i segurament ja es perdrà inclús la temporada vinent tota. I és una gran pena, és una gran pena, perquè els minuts que tenia demostrava coses per a fer pensar i dir l'any que ve pot ser jugador del club de futbol Gandesa.
Sí,
una llàstima, no?
Sí, una llàstima, per descomptat. També estava allí el dia que es va lesionar i diries que és la forma més absurda, no? Acabant de sortir, fins i tot podries arribar a pensar que tal com estava el partit podia estar perdent temps i resulta que s'havia fet la destrossa més gran, no?, al seu genoll. En qualsevol cas, la clau del Gandesa, independentment de la lesió de l'Arnau, la clau del Gandesa està sent la bona feina dels planters. Torno a repetir, els jugadors de la comarca que s'estan aglutinant a Gandesa, perquè penseu una cosa, el Gandesa, quan a primera regional només hi havia tres grups a tota Catalunya, és que es podria comparar aquella primera regional a la primera catalana actual, el Gandesa hi competia a finals dels anys 70 i havia de fer-ho amb jugadors de fora en tot el que això suposava. El Gandesa té una dificultat també, com parlàvem abans també de l'Escó, el Gandesa té una dificultat per a poder concentrar-se en quina mena de jugadors, perquè, clar, hi ha unes distàncies. Si tot això ho té de casa, realment li queden uns anys gloriosos, diríem, al Gandesa.
Possiblement el canvi va ser la implantació del camp d'esport artificial. A partir d'allí se crea el futbol base i un futbol base que a partir dels anys pues, ja estan donant uns fruits, crec que espectaculars.
Molt bé, doncs això pel que respecte al Gandesa, un Gandesa que també, doncs, sens dubte, aquesta brillant temporada passa per la porteria, passa pel mig del camp. David Rojas, un grandíssim porter que, a més, per segon any consecutiu ha estat nombrat com a millor porter de dins l'estadi, després podrem escoltar-lo a la part final del programa, perquè li vam donar el premi que l'acreditava com a millor porter en l'estadi per segon any consecutiu, i també Frederic Giné, Frede, que va aconseguir el trofeu com a millor jugador de la temporada a dins l'estadi, un Gandesa que per segon any consecutiu s'endú els dos trofeus.
Frede, cal dir que va ser ha sigut el jugador més important pel Gandesa, perquè l'any passat vam tindre el problema de que quan no teníem a Gumiel, que potser era la persona que més decidia l'equip, dies aquesta posició qui el supleix aquesta posició, i enguany Frede ha fet un paper impressionant, que des d'aquí sempre agrair l'esforç.
Bé, l'any passat era Gumiel i Rojas, aquest any se l'han dut Frede i Rojas, per tant, els premis que se'n van cap a la Terra Alta.
Home, important la labor de Rojas, per descomptat, però Frede és jugador de... Jo crec que diria que Frede pot jugar a segona B tranquil·lament. Si realment el fiquessin a Frede en un equip de segona B, ell jugaria igual com ho fa el Gandesa.
Bé, doncs aquí l'opinió de Mitchell. Mitchell, abans ho comentàvem, el tema del Tortosa. El Tortosa, deixem el Gandesa a una banda, seguim parlant de la segona catalana. El Tortosa finalment ha acabat 6è amb 56 punts, a només 3 punts del Gandesa. Per tant, el Tortosa s'ha aconseguit refer en aquesta temporada, però va començar molt malament.
Home, sí, va començar...
Fatal, estava en zona de descens i tot.
Fatal, sí, la veritat és que... Bé, el tema del Tortosa jo crec que necessitaria un programa sencer per a poder-lo analitzar, no? Hem de tenir en compte el dèficit que arrastra el club, hem de tenir en compte que s'està fent una bona feina per rebaixar aquest dèficit, però clar, hem de tenir en compte que els aficionats estan habituats a una altra dimensió, i realment pues, a Tortosa el futbol se viu amb bastanta indiferència, fins i tot et diria que amb bastanta tristor, no? Perquè en tots els respectes per als equips de la categoria, pues, realment hi ha socis, hi ha aficionats que no en volen sentir parlar gaire del Tortosa o dels seus resultats, perquè realment pues, no accepten que estigui en la situació que està actualment. Sí que són les circumstàncies les que governa el Tortosa, sí que si analitzem per què el Tortosa ha arribat en aquesta situació, un equip que l'any 98 va estar a punt de pujar a segona B, si comencem a analitzar i tirem atràs, crec jo que trobaríem moltes respostes, no? La veritat és que no s'ha fet una bona gestió, sense cap dubte, i penso que aquesta bona gestió no s'ha fet paradoxalment des que l'Ajuntament se va abocar amb el futbol, i una vegada l'Ajuntament se va abocar amb el futbol amb una partida pressupostària extraordinària, espectacular, no s'ha sabut administrar o no han hagut sort amb els resultats, la veritat és que el Tortosa hores d'ara pues, està en realment mereix, i en realment pues, la seva capacitat esportiva i inclús directiva pot donar de si. La sisena plaça és un èxit després de com tu bé dius, l'inici de competició. Però realment jo crec que un Tortosa, a més tenint un futbol base com el que realment presumix o ha presumit els darrers anys que tenia, un futbol base així ha de donar un equip molt més competitiu, fins i tot en una categoria com la segona catalana.
Molt bé, el resum de Mitchell del Tortosa, que a més, doncs, efectivament estaven acostumats a que el Tortosa era l'equip referència de les Terres de l'Ebre, no deixa de ser també la capital, per tant, això també pesa, no?, que un equip com el Tortosa doncs, estigui a la segona catalana i sense opcions de poder aconseguir l'ascens després d'aquestes últimes temporades que l'ha dut doncs, a estar on està, no?
Sí, sí, bé, realment referent crec jo que continua sent, perquè teniu en compte que a banda de l'Europa el Tortosa és un dels clubs que més participacions té a la tercera divisió. No?
El que passa és que a dia d'avui, Mitchell, referent és la Rapitenca, sí, i ara ho serà l'Asco.
Sí, sí, no, no, sí, ho mirem així, sí.
A dia d'avui, em refereixo.
Per la història, continuarà sent, o sigui, és molt difícil que la Rapitenca i és molt difícil que l'Asco puguen arribar a assolir la història.
L'història del Tortosa, això, no? Òbviament, la història, però a dia d'avui sí que és així.
Sí, per descomptat, el que està clar és que ni Ascó ni Rapitenca segurament podran arribar a hores d'ara o a un curt termini ha disputat tres promocions d'ascens a segona divisió, no? Però que està clar que el dels dos s'ha quedat enrere a hores d'ara per la situació d'uns equips i d'uns altres, i això és d'acceptar-se perquè és un fet objectiu.
Molt bé, doncs deixem la segona catalana a una banda, de seguida anem a la publicitat quan falten 12 minuts per arribar a les 11 de la nit. Abans, però, un resultat que estàvem pendents d'explicar-vos, que de seguida Mitchell ens explica el perquè. Però bé, que l'Olot ha empatat 1-1 al camp del Mairena de l'Alcor en el partit d'anada d'aquest playoff d'ascens a segona divisió B. Recordem que l'Olot ha quedat segon, Mitchell.
Sí, no. L'Olot és campió. És un molt bon resultat i del que està pendent el Catllà, està pendent el Catalonia i està pendent el filial del Remonus Vítem, el Bot i fins i tot el Godall.
Per què?
Després, si vols, t'ho explico.
Explica'm.
A veure, l'Olot és el campió del grup català de tercera divisió. A més, es va proclamar campió al camp de la Rapitenca en l'últim partit.
Grup 5è, és?
Sí, el grup 5è és la tercera divisió, sí. És el grup català. I l'Olot, com a campió, disputava una eliminatòria contra el filial de l'Elx, a Carau Creus, si la superava, pujava directament, si no, com va ser el cas, que el filial de l'Elx el va superar, si no, tenia opció a la repesca. Té l'opció de la repesca amb aquesta eliminatòria que tu estàs esmentant després del partit d'anada. Si arribés a pujar l'Olot i el Catllà no ho fes en la seva eliminatòria d'ascens de segona catalana a primera contra el Girona B, si puja l'Olot, automàticament dels tres perdedors d'aquestes eliminatòries d'ascens de segona catalana a primera, el que tingui més punts pujaria igualment. Llavors, si el Catllà, per exemple, perd el camp del Girona B i no pot pujar de categoria, si també ho fa l'Almacelles, que és un equip dels que juga aquesta promoció d'ascens de segona a primera, el Catllà és el que té més punts. Llavors seria, dels tres perdedors de les tres eliminatòries, seria el que té més punts i pujaria per l'ascens de l'Olot de tercera a segona B. Llavors se salvaria Catalònia i el quart classificat de quarta catalana també tindria opcions de pujar a tercera. Per què dic que el Bot i el Godall poden tenir opcions?
El quart o el cinquè, el sisè.
Clar, perquè si el Remonis Vítem decidís no fer filial, automàticament seria el Bot, que em sembla que és el cinquè classificat quarta catalana, el que podria pujar a la tercera catalana. Per ser el més, m'agradaria destacar el que es va viure ahir quan se va fer un reconeixement a Toni Peris en un acte organitzat per Imagina Ràdio de l'entrega dels premis. Va ser dels moments més
emotius, no? De la nit. Citaves l'Almacelles, Mitchell. L'Almacelles ha guanyat 1-0 contra el Tona, el partit d'anada d'aquest playoff d'ascens a la primera catalana, per tant
és un bon resultat. Sí. Jo no sé si en tot el que m'he explicat abans ho he liat molt o se m'ha pogut entendre.
De vegades pot ser complicat tot això.
Ja de per si ho és, no?
Sí,
però
sí.
Perquè la gent ens entengui, és com una cadena. Això és
correcte.
Si és l'efecte dominó.
Si l'Olot puja a segona B, automàticament s'ha de produir una compensació. Sí, la compensació quina seria? Sí. Sant Feliuenc i Masnou pujarien els dos de primera catalana a tercera. Automàticament necessitem un altre equip i aquest equip ha de sortir de les tres eliminatòries d'ascens que juguen els segons classificats de segona catalana. Dels tres perdedors, un dels tres perdedors ha de pujar també, sempre tenint en compte que l'Olot puja a segona B i que automàticament el Sant Feliuenc i el Masnou de primera catalana pugen a tercera divisió. Dels tres perdedors, per a que el Catllà tingui més punts, ha de coincidir que ha de pujar l'Almacelles. Si l'Almacelles puja i el Girona B, lògicament, també puja perquè és l'equip que elimina el Catllà en l'eliminatòria, el Catllà es quedaria com l'equip que té més punts dels tres perdedors
i
llavors se salvaria el Catalonia. Jo ho he intentat especificar tot el que he pogut.
És que ja de per si és complicat. És
sí.
Que...
Sí, però és que no ho sé si...
Això era el bo quan ho tingues al podcast, que ho torno a repetir perquè és complicat.
És que l'altre dia ho estava explicant a la tele, al programa de Canal Terres de l'Ebre.
I veies cares de pòquer, no?
I ho estava explicant i estava intentant fer el millor que puc. Clar, davant d'una càmera no és fàcil en ocasions poder-te explicar amb tots els detalls.
Fa por, la càmera.
La càmera la tenim aquí, però està apagada, de moment.
I quan, clar, me vaig girar al convidat per demanar-li una mica la seva opinió.
Sí.
Va dir, sí.
Trobo molt bé.
Evidentment que tens raó, però jo intento que es pugui entendre.
Crec que s'ha entès.
Sí, però tu ja l'heu entès, no?
Sí.
A veure, què he dit? Si realment... Si el Catllà perd contra el Girona, què ha de passar?
No fiquem en aquest compromís, pobre, que si no... bé, doncs aquí l'opinió de Mitchell, també el comentari de Mitchell, que cal estar molt pendent la propera setmana, que serà quan passarà tot plegat. Quasi.
Sabrem si el Catllà ha pujat o no directament. Que
haurem de fer números.
Avanço aquí que el Catllà crec que pujarà
directament.
En l'eliminatòria del Girona,
de moment, pujarà directament. Ja he fet mitja feina avui.
He fet mitja feina i estic bastant convençut que el Catllà pujarà directament. Si llavors cal esperar... Què passarà amb l'Olot? Pues és una altra alternativa. De moment també va ben encaminat.
Molt bé, doncs fins aquí el repàs de la segona catalana. De seguida anem a la publicitat. Abans, però, arriben els comentaris, arriben les preguntes també per al nostre invitat d'aquesta nit. Recordin que la pregunta que us estem formulant aquesta nit a dins l'estadi és: quina valoració feu de la temporada del vostre equip? Aquesta pregunta va dirigida per a jugadors, per a aficionats i per a qualsevol persona amant del futbol de casa nostra. Quina valoració feu de la temporada del vostre equip? Participeu, perquè a la part final del programa farem un sorteig per a dues persones d'aquesta paella al restaurant Ferran. De moment, l'Enric Casador ja ens diu la seva, que ens diu el següent: sens dubte, la millor des de que vesteixo la samarreta del Club Futbol Sala Mora d'Ebre. Un ambient extraordinari que ha propiciat els bons resultats. Molt satisfet de tot l'equip. Una salutació també a l'Enric, que en principi el Mora d'Ebre puja de categoria a la preferent, tot i que da segon a la primera. A més, la gent fica molts me gustes al comentari, però, sisplau, també comenteu, perquè si no, no entreu en aquest sorteig, que de moment s'emporta l'Enric Casador, perquè és l'únic participant. Per tant, encara queda una mica de programa per endavant perquè la gent vagi participant. Bé, preguntes a l'invitat d'aquesta nit, a Mitchell Vinya. Recordin, el presentador del programa esportiu Més Ebre al canal Terres de l'Ebre, que de seguida li preguntarem també què passa amb el futur d'aquest programa. Et fa una pregunta a Magí Andreu.
El gran Magí Andreu.
Magí Andreu, ens diu el següent: bona nit, una pregunta per a Mitchell. Les camises que portes quan fas els programes, te les compres tu o te les regalen?
Bueno, a veure, hi ha de tot. La veritat és que tinc l'oportunitat de que me les puguen cedir, però a vegades vaig tan just de temps que no tinc la possibilitat d'anar-la a buscar i m'he de ficar alguna de les meues. Magí, ja te les deixaré.
No, suposo que li deuen agradar.
Sí, deu ser això, que li deuen agradar molt.
Bé, una pregunta del gran Joaquín Selma.
El gran. Aquest sí que és el gran.
Quines columnes que fa al diari, eh?
Sí. No cal que m'ho diguis, que ho sé perfectament, perquè les he d'ajustar.
Sí,
però grans columnes, la veritat.
Les has d'ajustar. Has de retallar moltes coses, o què?
Bueno, algunes cada setmana, sí, però realment valen molt la pena.
Això de que la columna, que només queda un raconet, no, perquè ell...
No, a vegades, bueno, més que una columna...
Desvirtua lo que és la columna en si.
Sí, més que una columna és una L, no?
Sí,
el que fa Joaquín Selma. Però el que m'agradaria que tothom tingui clar que... Som uns privilegiats al futbol de les Terres de l'Ebre de tindre una persona com Joaquín Selma des de Madrid, en l'interès, el carinyo, el sentiment i de forma desinteressada tot el que fa pel nostre futbol. La veritat és que si no estés ell, hi hauria molta diferència.
Sí, Joaquín Selma, recorden, és el que gestiona la pàgina web d'e-competición, aquí a la província de Tarragona, i també fa Catalunya i tot, no?
Sí.
Però sobretot Terres de l'Ebre té una estima especial... I per
bé,
tant,
Joaquín Selma és de la Sénia i evidentment que té una estima per tot el futbol de les nostres terres, perquè a més sap que es viu d'una altra manera, no? És el mateix en tots els aspectes, com es viu a Valderrobles, com es viu el futbol a qualsevol població de les Terres de l'Ebre, i torno a repetir que tots els aspectes, que no se m'ha fa de ningú de Valderrobles.
Bé, la pregunta que et vol fer Joaquín Selma, te la desxifra una mica. Com se fa un programa en el que no falles mai, ni refredats ni lesions, una nit sense dormir, que el Saragossa per la categoria, l'equip dels teus amors, el Saragossa, vol que també li contis algun projecte i diu que també se prepara alguna bomba. Imagina que ja sé per on va, imagina que fes lo que et volia preguntar jo també en quant al futur del programa. quants anys portes a la professió i quan, per a quan, un llibre de les teves memòries. Comencem pel principi.
Sí, sí,
vale? Perquè ha sigut un bombazo ja directament la pregunta de Joaquín, extensa i extraordinària. Com ho fas per no fallar mai en un programa?
Bé, però la veritat és que...
Jo tampoc he fallat mai, eh?
Bé, sí, t'entenc. Perquè segurament el fons és el mateix, no? Si no he fallat mai, fins i tot en un moment molt, molt dur per a mi, com va ser la mort del meu pare, haver de sortir el dia següent en pantalla, haver de fer la notícia de que havia mort el meu pare, i dies en què, pues, per problemes personals no estic bé, i ho he d'intentar i ho he de fer, i Joaquín suposo que es refereix a això.
És que, clar, el teu pare, en futbolísticament parlant, era mediàtic, per tant, era notícia.
Sí, clar, és així com vaig començar, no? Vaig començar la notícia dient que havia de parlar d'Enrique Viñas, que era el meu pare, per tot el que havia fet com a historiador esportiu, i que a més de que havia de començar la notícia parlant d'Enrique Viñas com a historiador esportiu, havia de parlar perquè a més era el meu pare, no? És difícil, no?, quan fa poques hores que ha succeït, i bé, és quan te'n dones compte que has de ser un professional. Aquest és potser el punt més complicat de tots els que he viscut, però clar, hi ha moments que no et trobes bé, hi ha moments que has tingut discussions, hi ha moments que has tingut problemes personals, i t'has de ficar davant la càmera per a intentar estar el millor possible. Com se fa? Pues, com tu has dit abans, no?, que tu també te poses aquí algun diumenge a la nit, pues, tens una cosa o una altra, segurament que algun diumenge no en tens ganes i ho has de fer perquè hi ha una sèrie de gent que
t'escolta cada diumenge.
Que t'escolta cada diumenge i que no els,
i que no pots fallar.
Que no els preocupa si tu has tingut problemes emocionals aquell diumenge.
El compromís, la professionalitat, t'imagina que tot entra
dins. Si no els preocupa si t'ha deixat la nòvia o realment has tornat amb ella, simplement el que volen saber és els resultats i els comentaris, no? Per tant, és sentiment el que et porta a fer aquesta feina.
Molt bé. Primera pregunta solucionada. La pèrdua de categoria del Saragossa, el club dels teus amors.
Molt fotuda.
Tants anys lluitant i tants anys quasi cremant-se, al final s'acaba cremant del tot, no?
Bé, sí, la veritat és que... Bé, parlàvem abans de sentiment, no? Per mi, pues, el Saragossa és sentiment total, no? Des de que el meu pare, que era del Canyís, i em va portar molt jovenet, jo era un crio molt crio, encara jugava al Dano amb el Saragossa, i Víctor Muñoz, i des de llavors que he sigut una aficionat del Saragossa de sentiment, de, diria que de per vida, no? He anat a finals de Copa i inclús a París, a la final de la Recopa contra l'Arsenal, el famós gol de Nagin a Siman, no? I per mi, pues, és dolorós, però a la vegada també me representa sentir-me amb més ganes encara de ser més del Saragossa, perquè la temporada que ve, pues, el segon any, pues, poder pujar, no? És complicat des de la distància ser d'un equip que, bé, pues, el Saragossa, no? Per la gent és del Barça, del Madrid, algun de l'Espanyol. Bé, jo soc del Saragossa i realment tindré este sentiment, tot i que, com bé sap Joaquín Salmà, ho vaig passar molt malament la setmana passada, el dissabte, no?, quan se va consumar el descens a segon.
I per acabar aquest seguit de preguntes de Joaquín Salmà, aprofito també que te la fa ell per a parlar sobre aquest tema. Nous projectes de Michel Viñas.
Bé, Michel Viñas, no sé si li queden molts projectes ja, perquè...
Segur que alguna aventura més et queda.
Sí, que n'he porto tantes en 17 anys, no? La meva gran aventura... Per mi, jugar a futbol era la meva gran passió, era, tot i les meves limitacions com a jugador, per mi jugar era el més gran que hi havia, tot el que significava. Va arribar un moment puntual en la meva vida, tenia jo 25 anys llavors, que he de decidir de continuar jugant a futbol o de muntar un projecte, no?, que jo considerava que era molt interessant. El projecte s'ha demostrat que era interessant perquè, passat ja gairebé 17 anys, continua vigent. Des de llavors, molts entrebancs, molts problemes, moltes dificultats. Com bé dic en més d'una ocasió, no sóc milionari en quant al compte corrent, però sí que sóc milionari de disfrutar del que faig i de la meva vocació executada amb el que jo realment volia ser. Ara comença una altra etapa
que cal acabar de concretar, d'apuntalar, però com bé insinua Joaquín Salma i tu també, ja s'ha fet públic i hi ha una unió de dues televisions de les tres que som a les Terres de l'Ebre. I bé, és el que
bé,
correspon.
Que la gent sàpigui, de les tres que tenim, que és l'Ebre Televisió, Canal Terres de l'Ebre i Canal 21, s'uneix l'Ebre Televisió i Canal Terres de l'Ebre. Aquestes dues s'uneixen en una, per tant en tindrem dues de televisions. A partir de quan?
Realment a partir del setembre la nova programació ja funcionarem així. Com t'he dit, cal apuntar encara moltes coses, però bé, és una nova etapa.
El més esport es continuarà fent?
Sí, he de destacar sobretot l'interès que hi ha perquè es mantingui el més esport en dilluns i en dimarts. El que també cal acabar de concretar és si realment se farà de la mateixa forma. Si Michel pues, estarà disposat a hipotecar els dissabtes i els diumenges, matí i tarda, com ho està fent des dels fa anys per gravar els partits i després fer els reportatges, que tant de bo, si per mi ha de ser, continuaré fent-ho, però cal acabar de concretar-ho. Hi ha coses per acabar d'apuntalar. Penso que és una unió que ha d'anar pel bé de les televisions locals i jo espero que pugui ser, com ja he dit, beneficiós per a tots.
Molt bé, ens seguirem pendents d'aquesta unió. Michel, vull dir també que em diguis per a quan un llibre de les teves memòries, la pregunta de Joaquín Salma.
Sí, Joaquín Salma fa temps que m'està insistint en poder fer un llibre i la veritat és que té els seus motius, perquè sense pecar d'immodest crec que si expliques totes les anècdotes que des de fa 17 anys he viscut amb tots els respectes com per a gent com el Francesc Granell, que avui he tingut l'ocasió de parlar amb ell personalment, no? I una persona que es dedicava als mitjans de comunicació, que es dedica, però que jo ja fa 25 anys atrás el seguia des de casa meva quan jo era un crio, no? En ella, Gavi Sant, i a molta més gent que s'hi ha dedicat als mitjans de comunicació esportius, amb tot el que representen. Sí que he viscut moltes situacions, moltes des de amenaces, alguna d'elles molt complicada, desperfectes al meu cotxe un dia al sortir d'un camp de futbol, i torno a repetir el tema de les amenaces i dels missatges. Sí que realment he viscut situacions que podrien donar peu, que si les expliqués d'una manera graciosa pues podrien donar peu a fer un llibre. La veritat és que quan s'acaba un partit, i això ja fa anys que em passa, si té la culpa l'àrbit i no se li pot dir a l'àrbit, pues se li acaba dient a Michel que és el que està allí, no? I llavors és ell el culpable de unes coses i de les altres. Llavors sí que podria fer un llibre de compra de partits, de venda d'un àrbit,
tantes coses, no?
Pues sí, com suposo que la majoria de gent que està vinculada al futbol, no? Joaquim fa temps que m'ho diu que vol editar aquest llibre i bueno, me plantejo com un repte que poguéssim arribar a fer-lo.
Bé, doncs, les respostes de Michel Viñes. A més, Eloi Bargalló, a la pregunta que estem formulant avui al Facebook: quina valoració en feu de la temporada del vostre equip? Avui sortegem una paella, per tant, aneu participant. Encara ens queda una mica més d'estona de programa per a que pugueu dir la vostra. Del Club de Futbol Sala Móra d'Ebre li posaria un 9 per la gran temporada que hem realitzat i el gran companyerisme que hi ha hagut. Salut i visca dins estadi. Comparteixo també el que diu l'Eloi Bargalló: gran temporada de Móra d'Ebre, i també el darrer que diu, visca dins l'estadi. Són ara mateix les 11:07, anem a la publicitat, tornem de seguida, escolten Dins l'estadi.
Ràdio Móra d'Ebre 87.6 FM
amb Eduard Pino, Jordi Salayet, Genís Pena i Xavi Salvador.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents, amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina. També carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina. Ramon Berenguer 24, Gandesa. 977 42 18 10.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinkstyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta, solarium vertical amb música ambiental, fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinkstyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pinkstyle Centre de Bellesa. Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678 47 77 00. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER.
Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria: Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
La millor gastronomia de la Terra, dins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al Carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al jardí mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per a esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos.
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant El Carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977-821-472. Visiti Mirador de Siurana .com. Siurana, terra d'històries i llegendes.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977 40 01 02.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER.
Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Citroën Mañé Auto, servei oficial Citroën a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Li oferim tota gamma de vehicles DS, turismes i industrials que més s'ajustin a les seves necessitats. Oferta de canvi d'oli, filtre d'oli i revisar 12 punts de seguretat per 65 euros. I canvi d'equip de distribució des de 199 euros amb motors benzina i 299 euros amb motors dièsel. Oferta vàlida per a totes les marques. Citroën Mañé Auto, a Móra la Nova. Truqui i demani hora al 977 40 0036.
Citroën, creativa tecnologia.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit.
I ara encara estem més dins l'estadi. Nova secció dins del programa. En línia. En línia. Els principals protagonistes del partit, aquí, a dins l'estadi.
Han estat molt bé. Hem estat serios, hem estat intensos. Ara hem estat molt bé.
El 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs ja hi tornem a ser altre cop. Són les 11 i 12 minuts. Escolten dins l'estadi aquí a Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Encetem ja el repàs del que ha donat de ser aquesta temporada la tercera catalana, el grup primer de la tercera catalana, amb el Mitchell Vinyes avui com a invitat a dins l'estadi. Recordin que poden seguir dient la vostra de quina valoració feu de la temporada del vostre equip. Recordin que avui sortegem una paella per a dues persones al restaurant Ferran. Bé, doncs, pel que respecta a la tercera catalana d'aquesta temporada, doncs tenim el Perelló, que ha estat el campió de Lliga amb 77 punts, seguit de l'Olímpic de Móra d'Ebre, segon, amb 67. L'Ulldecona ha acabat tercer amb 61, la Sénia amb 52, els mateixos que el Flix, 51 per al Móra Nova, 49 per a Santa Bàrbara i Camarles, 48 per al Pinell, 47 per a l'Ametlla de Mar, 46 per al Sant Jaume d'Enveja, 44 per al Deana, Vilalba, Deltebre i 43 per la Horta de Sant Joan, que fins a l'últim moment no va saber si s'aconseguia la permanència o, en aquesta zona de descens compensat, baixava de categoria la quarta catalana. De seguida en parlem de tot plegat. Recordin que baixen de categoria aquesta temporada l'Atlas de Tortosa, el Campredó i el Tivenys amb 38, 23 i 15 punts respectivament. Una temporada apassionant de la primera catalana, sens dubte, Mitchell, que de seguida en parlem, on un Perelló que m'agradaria que contessis l'anècdota del que va passar en aquell partit que el Perelló aconseguia l'ascens de categoria, perquè dins l'estadi va ser un dels protagonistes. Així ho vas dir també al teu programa, però bé, sens dubte, és una d'aquelles coses que te n'alegres, no? De que servissi perquè un equip estigui pendent de la teva transmissió perquè saben si pugen o no pugen, o s'hauran d'esperar una setmana més o què?
Això va ser un top a l'EGM, això.
Això va ser brutal. Sí. Allò va ser un cop d'efecte, eh?
Sí.
Aquella transmissió.
Realment ho va ser, no? Perquè es va acabar el partit, hi havia certa decepció perquè estava...
Havia empatat Uau contra l'Ulldecona, no?
Havia empatat el Perelló contra l'Ulldecona, havia de guanyar i, clar, estaven ja els actes més o menys pues, preparats, no?, per a poder celebrar l'ascens, no? I, clar, l'Ulldecona va ser competitiu i al final el partit es va acabar 1-1, no? I llavors jo en aquell moment us diré el que vaig pensar, no? Jo vaig pensar professionalment, sí. Vaig pensar, dic, m'esperaré esta, perquè pels oients que ens estiguen seguint, en aquell moment l'Olímpic i Monanova, o sigui el derbi morenc, se jugava a les 8, no?
Sí.
Però jo jugava a les 7, per tant hi havia un marge d'un de temps, no?
Quan va acabar el partit, l'Olímpic guanyàveu a 0.
Sí. Guanyàveu a 0, que a més va haver gent del Perelló que es va aproximar fins on estava jo per preguntar-me i vaig dir el resultat que m'estava informant de 1-0, no? I jo vaig pensar professionalment, bé, m'esperaré una hora aquí, encara que sigui aquí prop del camp de la Vinyeta del Perelló per saber
per
si...
Pel que pugui passar,
no? Però clar, me'n vaig donar compte el cap de poca estona que a la megafonia del camp de la Vinyeta del camp del Perelló us sentia vosaltres que estàveu parlant del partit de l'Olímpic i el Monanova. Llavors, sí. Clar, se va produir una situació que jo no havia... Sí que havia viscut, perquè després ho vaig pensar i sí que l'havia viscut, i us explicaré si voleu després quan l'havia viscuda, però se va produir una situació diferent, que estàvem escoltant per megafonia la transmissió de l'Edu Pino, del Pau Folquer, del Javi
i Gerard Font,
que també va ser jugador, si no m'equivoco, del Pinell,
que està fins ara aquesta temporada de tècnic del Falset.
Correcte. I llavors arriba un moment que és quan jo agafo la càmera i resulta que esteu dient jugada pilota penjada, la rep Magí de control, Magí gol. I clar, faltaven 7 o 8 minuts i esteu narrant el gol del Monanova. Clar, en aquell moment la decepció que existia, entre cometes, no?, perquè el Perelló que ha sigut
problema era qüestió de setmana,
però clar, la decepció que existia per no haver-ho celebrat aquell mateix moment, tothom estava esperant, pel que respecta a la gent que es quedava al camp, jugadors, algun directiu, o sigui, directius, algun aficionat del Perelló, va ser molt emotiu la vostra narració del gol i, a més, acabar informant que s'havia el derbi entre l'Olímpic i el Monanova i havia acabat amb empat. Clar, jo estava allí amb la càmera i vaig poder gravar aquells moments, sí. I ho vaig poder emetre, a més ho vaig destacar al programa, de que la vostra narració havia servit per viure una situació, diríem que diferent, no?
Semblava, Mitchell, aquelles lligues que guanyava el Barça a Tenerife l'últim minut, no? Allí al Camp Nou, tots en el transistor, en la ràdio, esperant a veure què passava entre el Tenerife i el,
sí,
i el Madrid.
Sí, Edu, saps que ho vaig dir al programa de la televisió, no? De que realment semblava aquelles situacions, salvant les distàncies, que estaves esperant per megafonia, per altres mitjans, rebre informació a peu de camp per saber si eres campió o no, i el Perelló pots va celebrar d'aquesta forma, i he de dir que gràcies a vosaltres per la transmissió que estàveu fent en directe, i jo que estava allí amb la meva càmera pues, vaig poder enregistrar tots els moments d'un ascens històric per al Perelló com a campió, no?
Va ser bonic, sens dubte, temporada brillant del Perelló, que ja portava moltes temporades allà, no? Segon, tercer, inclús jugant la promoció, que no la va aconseguir de guanyar definitivament, i aquest any sí, amb 10 punts d'avantatge s'ha proclamat campió de Lliga i per tant l'ascens de la categoria a la segona catalana. Valoració sí. general de la temporada del Perelló, Michel?
Bé, no té poc a dir, no? El Perelló ha estat el millor equip, un equip competitiu, un equip que a més ha sabut, en totes les facetes ha sabut trobar el punt més eficient, no? Que necessita un equip per a ser campió. Un equip compensat, un equip equilibrat, un equip que ha estat molt regular a casa i també fora un equip competitiu, un equip que ha jugat amb molta intensitat i res més a dir. Si algú vol ser campió d'una categoria ha de seguir tots els passos que ha seguit el Perelló en quant a la formació d'una plantilla, en quant al seu equilibri i en quant a la forma en la que ha jugat el Perelló amb la qualitat d'una sèrie de jugadors més els joves que han aportat el seu granet de sorra a les de casa, molt important.
Bé, doncs parlem de l'Olímpic de Móra d'Ebre, que ha acabat segon amb 67 punts.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
Bé, per començar la temporada de l'Olímpic de Móra d'Ebre, Michel, sorprenent, jo crec que ha sorprès a moltes persones, inclús el dia que va venir Pete aquí per a parlar del derbi, va venir Pete per part de l'Olímpic, Narcís per part del Móranova, ells mateixos potser sí que sorprenien una mica d'aquesta temporada que havien fet. No obstant, l'Olímpic, recordin que després de baixa de categoria, de part de categoria de la zona catalana, va haver alguns jugadors que van marxar i que per tant sempre era una mica la incertesa del que podia passar amb l'Olímpic de Móra d'Ebre en aquesta temporada. A més també entrenador nou, junta nova, hi ha la marxa de Pepito al principi de temporada, entra Manel Saltor, per tant potser massa canvis de cop, però sembla ser que això a l'equip no li ha afectat absolutament perquè ha quedat segon amb 67 punts, brillant la temporada de l'Olímpic.
Sí, brillant, només té aquest qualificatiu, no? A vegades quan menys et consideren o quan menys aposten per tu i quan més dificultats poden haver amb tots els canvis que tu ja has esmentat del president, etc. És quan realment més passes desapercebut i més et motives per a fer més del que realment se pot esperar. Està clar que hi ha unes distàncies. Jo al mes de setembre el que coneixia de l'Olímpic era que havien hagut molts canvis, una renovació molt important i que seria una incògnita d'equip, el que ha fet l'Olímpic molt ben dirigit per un tècnic que, pel que jo coneixo,
Josep Maria Rovira,
excepcional. El que ha fet l'Olímpic té molt de mèrit, no? Però principalment apuntalat per una defensa i un porter que són de categoria superior, no? Tots els seus jugadors tant que juguen a la defensa com a la porteria, al Marc.
I a Marc Castellví, Zamora de la Lliga, 0,91 gols, clar, per partit.
Però és que ja t'ho estic dient, possible, a veure, la defensa de l'Olímpic a una categoria més possiblement tindria dificultats, però els jugadors que estem parlant són jugadors amb ofici, amb una presència física molt considerable, que en aquesta categoria marquen distàncies, i per això l'Olímpic ha estat l'equip menys golejat, sense dubte, de la competició.
Doncs si sent la mitja, escoltem a Josep Maria Rovira, entrenador olímpic de Móra d'Ebre, que fa una valoració de la temporada.
Vam trobar doncs un equip doncs que la majoria de l'equip de l'any passat havia marxat cap fora. Doncs bueno, vam començar entrenant tot el que hi havia i bueno, i crec que van estar molt acertats els 5 o 6 fitxatges que es van fer doncs de la vora de Móra i els juvenils que van pujar. Ha sigut una temporada doncs jo diria doncs que al final doncs bona per tal com ha quedat l'Olímpic, però bueno, hem de pensar doncs que bueno, que hem tingut que treballar molt per tirar un equip nou endavant, els jugadors sobretot, no? Tenim doncs el porter menys golejat de la categoria, hem quedat el segon equip màxim golejador, un equip doncs que no ha perdut dos partits seguits, no? Que això també és important, perquè doncs quan si dels 5 partits que hem perdut, quan ne perds un, doncs el següent també sempre penses bé si caurà el segon partit que es perd, no ha passat això. I bueno, doncs jo crec que doncs que la valoració doncs de la temporada mos ha faltat aquest plus del playoff, però bueno, ja estava escrit del començament de la federació i aquí no hi ha res a dir, no? Crec que d'això últim que he dit doncs sí que hauria de prendre nota la federació, perquè aquest és un grup doncs, com he manifestat altres vegades, que és un grup doncs que és molt més complicat que els altres, perquè pots perdre en qualsevol equip, en qualsevol camp, no? Però bueno, jo crec que destacar de l'Olímpic doncs els jugadors que s'han sabut comportar tant fora de casa com a casa, han sabut guanyar, han sabut perdre i han sabut patir. Hem de pensar que des del dia d'Horta que vam, doncs, que vam tindre mal partit, que vam perdre 3-0, doncs els 9 partits següents doncs, no hem estat imbatuts. I això doncs jo puc dir doncs que de dins el vestuari doncs era doncs cada partit sí que l'hem pres doncs com de manera tranquil·la, però sempre hi havia una mica de tensió, no? Perquè sabíem que cada partit era una final, sabíem que teníem lluny el Perelló, que el Perelló s'anava allunyant d'altres, però el que volíem fer és assolir la segona plaça. I mira com ha anat tot, doncs que bueno, que el tercer classificat, l'Ull de Cona, doncs l'últim partit de Lliga doncs, també tenia les seves possibilitats d'haver quedat segon doncs, en aquest grup tan difícil. Però bueno, al final doncs, bueno, crec que s'ha fet justícia, l'Olímpic ha estat segon classificat en un grup doncs, força competitiu, a 6 punts del tercer, i bueno, hi ha bastants punts del Perelló. Remés, felicitar els jugadors de l'Olímpic, l'afició i tot, i sobretot també doncs, vull felicitar doncs, el campió del grup, que és segur el Perelló.
José Mario Rovira, l'any vinent a tornar-hi?
Bueno, doncs bueno, una pregunta molt directa, no? I el que sí que puc, jo t'ho diré, jo vaig entrar aquí a l'Olímpic, doncs, que ja sabeu tots doncs, que em va agafar el Pepito Sastre, que com a president, i bueno, doncs, Pepito Sastre, per les seves coses, que ja us ho va explicar un dia, doncs, me sembla, en directe, doncs, no sé si era la tercera o quarta jornada, doncs, va abandonar el club pels motius personals, pel que sigui. A mi, doncs, la junta que va entrar, doncs, me va donar tota la confiança, però, bueno, doncs, jo també t'haig de dir una cosa, vull dir, si tu ara em dius a mi si m'haig de manifestar amb un sí o un no, jo crec que el club a mi encara no m'ha dit res, jo no puc contestar, perquè quan no et diuen una part, jo no puc dir la meva, vull dir, en principi, doncs, el tema està així. Si em dius que manifesti, doncs, bueno, ara per ara jo crec doncs, que no estic, que l'any que ve no estic a l'Olímpic tal com estarà el tema, però no és que hagi parlat amb ningú ni res, però jo crec que...
Sensacions que tens?
No tinc cap sensació. Jo dic això, doncs, jo crec que el club el que ha de fer, ho tenia que haver fet, és, doncs, ja parlar. A mi no, és que a mi no tindran cap problema, jo soc home de futbol i no passa res. Jo vaig tindre jo vaig fer un contracte d'un any, jo sé, doncs, jo no tinc cap compromís en l'Olímpic ni l'Olímpic en mi, vull dir, s'ha acabat aquest any i ja està, i això és futbol. Però si ara, jo crec doncs, que, bueno, que a mi no m'han dit res, jo tampoc m'hi puc manifestar de cap tipus, i si tu ara, si em dius ara, en què hora que estem, això, si continuaré, no ho sé, però si m'he de manifestar i t'he de dir alguna cosa, crec que no, tal com està el tema.
Molt bé, Josep Maria Rovira, gràcies.
De res, gràcies a tu, Edu.
Com dèiem, brillant aquesta temporada de l'Olímpic de Móra d'Ebre, destacàvem la tasca realitzada per Marc Castellví, el Zamora d'aquesta lliga, amb 0,91 gols per partit, però també cal destacar a la part de dalt la gran actuació de Pol Blader amb 23 gols, 23 dianes de Pol Blader, que ha estat clau en aquesta part final de la temporada de l'Olímpic de Móra d'Ebre, com també d'Andreu Guiu, que sembla ser que farà un petit estatge de pretemporada a Brighton, a l'equip de Bruno Saltor. Sembla ser que podrà jugar una setmaneta, 15 dies amb el Brighton, amb l'equip reserva.
Estem ara mateix en la situació que està el Gandesa farà un parell d'anys. Lo juvenil de Gandesa era molt important, va saber reciclar els jugadors i d'aquí ve les grans temporades en el primer equip. L'Olímpic ara té que aconseguir que aquest juvenil que té, que per desgràcia enguany ja no se sap, no pujaran, no?
Ara anirem a parlar
d'això.
Bueno, doncs pues, l'Olímpic este juvenil lo té que exprimir al màxim i fer grans històries en ell.
No obstant, és complicat, més que res perquè el tema del... Bueno, el Pol Blader ja no és juvenil, però sí que és un jugador que... també ha sorgit de la cantera de l'Olímpic, també l'ha tingut l'Olímpic, també l'ha tingut el Gandesa, però Pol Blader ja no continuarà. Pol Blader ha fitxat per la Rapitenca ja fa uns mesos abans que acabés la temporada, per tant, fitxatge per la Rapitenca de Pol Blader, i com deia, l'Andreu Guiu, el mitjà del Guiu, que farà aquest petit estatge de pretemporada amb el Brighton, amb l'equip de Bruno Saltor, amb l'equip reserva. Falta encara per decidir les dates, però sembla ser que està tot pràcticament lligat. Falta acabar-ho de tancar, perquè també sabeu que ara mateix doncs, el Brighton no se sap si continuarà Poyet o no. Tot sembla indicar que Poyet no continuarà. Per tant, veurem el nou entrenador si accepta aquesta possibilitat de que l'Andreu doncs, vingui al Brighton o no. Però bé, és la possibilitat que hi ha. El tècnic de l'Olímpic de Móra d'Ebre, Josep Maria Rovira, jo crec que no continuarà. Jo crec que ja no continuarà. I inclús el tècnic pot ser un tècnic que estigui a la mateixa casa. És a dir, s'apostarà potser per un tècnic de la casa, un tècnic que hagi dirigit categories inferiors aquesta temporada, que per tant oficialment no se sap, per tant tampoc ho direm, però sí que és veritat que sembla ser que es quedarà cosa a casa.
A veure, estàs parlant d'un tècnic que està a les categories inferiors d'aquí del Ferillo.
Bé, doncs, bé, per això... Bé, Mitchell Vinyes fent de...
Punxa, Mitchell, punxa, que ell fa el mateix, l'Edu fa el mateix.
Ben, aquí també fa el mateix.
Edu el que està dient és que no continuarà Rovira i que ho farà el tècnic de la casa, no? Sí. Quin tècnic de la casa?
N'hi ha molts, n'hi ha molts, per tant, poden quedar-se per la casa. Bé, doncs, Mitchell, a més...
Que no ho diràs.
No ho diré. T'atreveixes a dir-ho tu?
No, dimarts diré al programa que Edu Pino... ha dit que Rovira no continuarà i sí, que sí.
Ho pots dir,
de la casa.
Ho pots dir.
Bé, qui serà el nou tècnic de l'Olímpic?
Ho saps?
No, ho pregunto. Ho pregunto.
Bé, doncs després t'ho comento. En quant a l'Olímpic, cal destacar aquesta gran temporada...
Ah, però ho saps?
aquesta gran temporada, comentant, del Pol Bladé i de l'Andreu Guiu. Què ens en pots dir d'aquests dos grans jugadors, autèntics jugadorassos, que tot i la seva escassa edat, s'han convertit en referents per a l'Olímpic aquesta temporada i no se sap si continuaran. Bueno, el Pol Bladé segur que no. També està a l'aire la continuïtat d'Andreu Guiu la propera temporada. Com ho veus, aquesta gran actuació dels petits de la casa?
A veure, jo Pol Bladé no el coneixia, havia sentit parlar que havia estat al Gandesa, havia sofert una lesió important.
Sí, al genoll.
I la temporada passada, recordo que estava gravant un partit de l'Olímpic, me sembla que era contra la Cava, i per banda dreta, que pràcticament de lateral, jugava un noi que m'impressionava, no? Com pujava la banda, com desdoblava, com conduïa, com buscava superioritat numèrica important en un jugador de banda, buscar i saber-la buscar. I me van dir que aquell noi es deia Pol Bladé, que era juvenil, i estava jugant pràcticament de lateral, no? I parlo de la temporada anterior, no d'aquesta. I llavors, a partir d'aquí, aquesta temporada, Pol ha jugat ja al seu lloc, possiblement al seu lloc natural, i Pol Bladé pues, ha sigut per mi, ho he dit en repetides ocasions, que ha estat la revelació de la competició, no? L'Andreu Guiu, bé, no puc fer un gran balanç perquè no el puc seguir cada setmana. Els partits que jo he vist a Andreu Guiu potser li va pesar la responsabilitat o no estava bé aquell dia, no va ser el jugador que havia de marcar distàncies, tot i que en soc conscient que és un jugador amb unes condicions privilegiades i que si té l'oportunitat de fer un salt, com bé has informat abans, doncs que l'aprofite, com així ho ha de fer Pol també, no? A la Rapitenca, on una vegada es van assabentar que el Pol destacava a l'Olímpic i van veure vídeos, reportatges del programa de Canal Terres de l'Ebre, el qual presento i també edito els vídeos, els reportatges, pues,
sí, com has estat tu, no?
He de dir que una vegada van veure els partits del Pol...
I quanta comissió tenen, són portant?
Ja ho explicaré després. El tema està
no,
en que...
Diso.
El tema està en que el Pol, després d'aquell gol que va fer un Llecona... impressionant, amb el vent que feia el Llecona aquell dia, el primer partit de l'any, i al mig del camp rep la pilota d'esquena de porteria, al mig del camp, no? I ell sap que el porter estarà avançat, se gira i fa aquell gol, bé, Pol posa la Rapitenca i en faci falta.
Però Mitchell, m'estàs dient llavors que la Rapitenca ha fitxat a Pol per dos o tres vídeos que ha vist del teu programa?
Bé, i pels informes que ha pogut rebre.
Vale. A veure, els teus vídeos han ajudat. Estos vídeos de...
Home,
jo crec que han sigut la part decisiva.
És la base.
No ho he de dir jo, però els vídeos, evidentment, i els reportatges que amb el meu sacrifici gravo cada setmana, sí, sí, o cada cap de setmana i edito, ajuden a moltes coses, clar.
I que després emets, que et fa davant l'emissió, si no...
Sí, sí, gravo, monto i edito i emeteixo, sí.
Molt bé, el tema de l'Olímpic de Móra d'Ebre, que donarà de què parlar, doncs, també les properes setmanes. També veurem si la continuïtat de Marc Castellví continua a l'Olímpic de Móra d'Ebre o no.
Què vols dir, que té una oferta de la Ràpita?
No, imagino que grans porters, imagino que grans porters com el Marc Castellví, doncs... seran els tipus que sempre reben ofertes, no? En rebran molts jugadors. Marc Castellví, Zamora de la Lliga, amb una gran temporada que ha fet, doncs imagino que també rebrà ofertes, com per exemple una de la Rapitenca.
Sí, sí, jo sé que...
Podria ser, no?
S'especula, a veure, la Rapitenca primer ha tocat a dos porters més joves i ja està a l'espera de poder-ho confirmar. S'especula, jo no ho sé exactament, però que també he pogut parlar amb el Marc, no? Per l'efecte Pol, no? Pol és davanter, però Pol, pues, possiblement ha explicat que l'Olímpic és l'equip menys golejat, no? I que hi ha un gran porter a l'Olímpic, no?
De nou, quins informes?
Ah, no sé, estic com faig realment a la tele en moltes ocasions, estic especulant de totes formes. Sí, sí. Cal saber una cosa, que el porter de la Rapitenca és Raül, que és el més carismàtic al vestidor, a la Ràpita, i que és un molt bon porter, i el porter que arriba a la Ràpita, pues, ha de saber entendre que estarà darrere de Raül.
Molt bé, doncs aquesta és l'actualitat que passa per l'Olímpic de Móra d'Ebre. Seguim parlant de més equips, perquè també...
Però no m'has dit qui serà el proper entrenador de l'Olímpic, encara.
No, t'ho he dit.
De la casa m'has dit.
Sí, això sí.
Tu ho saps, no?
No sé.
Jo suposo que ho té que sàpiga, perquè quan ho diu tan segur...
Especulacions, també són especulacions. Bé, doncs, seguim parlant de més equips. L'Horta de Sant Joan també ha fet una brillant temporada.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Hem parlat amb el president de l'Horta de Sant Joan, el Benjamí Amposta. L'Horta de Sant Joan ha tingut problemes. Ha tingut problemes amb Cantó, que va deixar l'equip en les darreres jornades. Videllet va tornar a l'equip, en aquest cas per a fer-se càrrec del conjunt de la Terra Alta. La reaparició de Jordi Prats també a la recta final del campionat de Lliga, jo crec que clau, una aparició clau, decisiva, de Jordi Prats, que ha marcat en els últims partits gols importants. A més, recordo que Mitchell en l'últim partit contra el Camarles en va fer 4. Per tant, Jordi Prats, tot i que ha deixat el futbol, va penjar les botes a final de la temporada passada, es continua veient que encara està en forma, que encara té gol, i que veurem si dura per molta estona més, si la propera temporada també el tindrem o no. No obstant, declaracions del Benjamí Amposta, president de l'Horta de Sant Joan, que valorava la temporada que ha fet el conjunt de la Terra Alta.
L'han passat justet, i la prova està entre els 8 o 10 últims equips, hi ha hagut molts pocs punts de diferència, que han anat molt renyit per els que baixen, excepte el Cambrero, crec que és que està una mica més destinat, però els altres ha estat tot molt, molt ajustat. Nosaltres, pues, la veritat, entre un equip jove, gent de casa, molts partits que al descompte ens han empatat, inclús ens han guanyat el partit, als descomptes. Mm. Després han vingut diverses actuacions arbitrials que, pues, han decidit el partit en contra nostra, i tot plegat, pues sí, vam sofrir una mica, però bueno, vam tindre la sort de treure un bon empat al camp de la Sénia, i este dia aquí, pues bueno, vam fer un partit molt redó, i acompanyat dels resultats dels altres equips, bueno, ara este últim partit ja decidíem nosaltres mateixos, vull dir, guanyàvem ja mos aguantàvem, però estàvem en certidumbre de que si de dalt arrossegàvem més equips o no. Clar. I fins que no està tot aclarit de que l'únic que implica de baixar de categoria era el Catalunya per el tema de la promoció
del Catllà,
del Catllà, pues, vam estar, la veritat, pues, vam respirar tranquils, però bueno, molts nervis i bueno, per la valoració de dit.
Bé, doncs, paraules del president de l'Horta de Sant Joan, Benjamí Amposta, després d'aquesta temporada un pèl fatídica per l'Horta, que fins a l'últim minut de la temporada Mitchell van estar pendents de si baixaven de categoria o no. Finalment, ocupant aquesta zona de descens compensat, no hi haurà descens compensat al grup primer de la Tercera Catalana, i per tant l'Horta de Sant Joan aconsegueix estar una temporada més a la Tercera Catalana.
Sí, han patit molt, Horta i realment són uns moments de molta dificultat a Horta, com altres clubs, com altres localitats, però en el cas d'Horta principalment ha estat un club capdavanter. Jo recordo el partit de l'Horta al camp del Gandesa, tercera regional, el que parlàvem abans del Gandesa, no? de que cal mirar enrere i on estava i com està ara, no? L'Horta va pujar a segona regional al camp del Gandesa en un últim partit, era l'any 95. Va empatar, em sembla que va ser el resultat, i en Paco Alzo, directiu actualment del Remolins Vítem, que era l'entrenador de l'Horta, va pujar a la segona regional. Un partit molt intens el que es va viure aquell dia, aquell derbi, no? Al camp del Gandesa. Des de llavors l'Horta es va consolidar a la segona regional i ha sigut un equip capdavanter, i a hores d'ara, per diversos motius, pues, l'Horta passa uns moments complicats. La veritat, he anat a uns quants partits al camp de l'Horta, hi ha poc ambient, pocs aficionats. Bé, s'han salvat a última hora. Jordi Prats ha estat important, també ha estat important que no han baixat més equips de la segona catalana ebrencs, perquè si hagués baixat algun equip més, com en teoria hagués pogut passar baixant-ne 6, l'Horta hores d'ara seria equip de quarta.
Més equips.
Atlètics de Móra la Nova.
Bé, doncs un Móra la Nova, Mitchell, que suposo que consideres amb mi, si no arriba a ser per la primera volta, més o menys, fins al dia, ni primera volta, fins al dia del derbi contra l'Olímpic, la temporada seria excel·lent. El que passa que la primera volta pràcticament va ser nefasta, la del Móra la Nova, que finalment ha acabat 6è amb 51 punts, però ja et dic, el punt d'inflexió va arribar precisament aquell dia, no? El dia contra l'Olímpic de Móra d'Ebre, el dia 22, dissabte, dia 22 de desembre, Móra la Nova, Olímpic de Móra d'Ebre, victòria per la Móra la Nova 1-0 amb gol de Magí, i a partir d'allí doncs va arribar la millor dinàmica del Móra la Nova d'aquesta temporada, aconseguint fins a 9 partits consecutius sense conèixer la derrota, si no m'equivoco, i bé, doncs una ratxa extraordinària que el va dur a la part al mig alta de la taula classificatòria, perquè els primers mesos de competició fins al desembre, Mitchell, va ser totalment desastrosa. Inclús el Móra la Nova va arribar en el derbi contra l'Olímpic en zona de descens. A partir d'allí, però, les coses van canviar i va tornar a reaccionar.
La transmissió va ser l'explosió del Móra la Nova, dels Atlètics.
Bueno, en aquest cas sembla que sí.
Sí, recordo que aquell dia feu la transmissió i més que en vam parlar. Bé, el Móra la Nova va començar amb una proposta, va començar amb un estil sensacional i realment molt meritori i valuós, però possiblement la proposta, l'estil, no anava
a la categoria
de bons resultats, no? L'Ambrós, crec que pel que jo coneixo és sensacional com a persona i ho ha de ser com a entrenador, perquè és un noi que se'l veu que ho viu extraordinàriament. Crec que va ser capaç també d'ajustar-se a la realitat, de fer els canvis necessaris, i a partir de llavors el Móra la Nova, coincidint amb aquells canvis i amb aquest derbi que heu dit, va iniciar la seva reacció. Jo particularment he de destacar la temporada del Móra la Nova i la feina que es fa a Móra la Nova, sense pràcticament equips a la base, el sacrifici per l'esforç que es fa des de Móra la Nova. Jo ressaltaria la temporada que han fet, i finalment s'ha demostrat que la feina de l'Ambrós i dels joves jugadors, en aquest cas per exemple destacaria el Genís, que ha estat per mi una de les revelacions a mesura que s'ha anat consolidant, jo crec que al final ha donat els seus fruits.
Bé, doncs Ambrós Segura, tècnic del Móra la Nova, valora la temporada.
Bé, això de les notes és complicat. Posar la nota és difícil. Més que posar la nota, ho valoro positivament, i amb això potser em quedo. Posar un número...
Si fossin quatrimestres, el primer estaria suspès i l'altre estaria amb notable excel·lent, sí.
Segurament, sí. Si fossin trimestre, que si fossin tres, serien tres, el primer seria suspès, segurament, el segon seria excel·lent, i el tercer pues, seria un B. Deixaríem així, perquè segurament a la meitat va haver un moment quan ja estàvem enganxats, que haguéssim pogut enganxar una miqueta més, i pues, el punt d'inflexió va ser, després de la gran ratxa, pues, el partit a casa contra l'Aldeana,
que un empat a l'últim moment i potser ja ens va tocar una miqueteta i a partir d'allí potser vam tindre algun resultat de més que no ens esperàvem, com l'empat a casa contra Dallas o com el Santa Bàrbara també vam perdre 2-1, 3-1, quan el partit pintava bé i tal. Partit d'aquells que si s'haguessin sumat de 3 en 3, que al final tots entrenadors són el mateix i tothom estaria a dalt, però són dos o tres moments importants que ens haguessin fet estar un pelet més amunt i enganxar-nos un pelet amunt.
Com valoraries la temporada en general en quant a l'equip?
Bé, jo crec que en quant a l'equip un excel·lent, clarament, és a dir, per persones, per jugadors, per com s'han comportat dins i fora del camp, per molts motius, i un primer any com una experiència molt, molt, molt bona, molt positiva, i bueno, doncs, que donen ganes de continuar en aquest món i trobar altres persones així, doncs, encara ajuda molt més.
La tasca de l'Ambròs Segura com a entrenador dels Atlètics de Móra Nova continuarà com a mínim un any més o no?
No, la perspectiva és que sí. A dia d'avui està més cap al sí que cap a una altra cosa. Esperem que tot acabi funcionant bé, tot acabi sortint bé perquè pugui continuar i sobretot a intentar que el major nombre de jugadors de la plantilla pues, tinguin ganes i il·lusió de continuar jugant amb nosaltres, que la perspectiva és bona, però bueno, al final després l'estiu és molt llarg a vegades, i per uns és molt curt i per uns és molt llarg. Esperem que aconseguim mantenir el màxim nombre de jugadors i així continuem un grup que és molt bo, tant futbolísticament com personalment.
Recordo, Ambròs, que el Miguel Abella, quan vam parlar amb ell sobre el derbi de l'Olímpic Móra la Nova, ens va comentar, igual que en darreres ocasions, que la continuïtat del club, o almenys d'ell al capdavant del club, no estava assegurada. Pel que m'estàs comentant, Ambròs, sembla ser que tu sí continuaràs, això significa que hi haurà equip la propera temporada, fins aquí bé, fins aquí tot perfecte, però sembla ser que hi haurà alguns jugadors que poden deixar l'equip. Recordo que, per exemple, Magí, quan va vindre aquí a dins l'estadi fa uns mesos, ens ho va comentar, no?, que potser necessitava un canvi d'aires, necessitava provar coses noves. No sé si el Móra Nova també està buscant altres opcions per a suplir jugadors importants.
Bueno, al final s'ha de parlar amb tothom. Hi ha moments de temporada que se sent més agobiat, que potser està cansat o el que sigui, a vegades l'estiu te fa recapacitar una miqueta. No, jo no ho dic ja no per Magí, sinó per molts jugadors que potser en els moments, jo mateix, en moments de temporada o qualsevol entrenador, que penses que s'està fent pesat o no, o te costa més o menys, però al final el jugador és tot en perspectiva més gran i veus que tot és molt més positiu, que no pas la balança tira més en el positiu que en el negatiu. Esperem que tots aquests jugadors que puguin tindre algun dubte i tal, doncs els puguem convèncer que aquí encara hi ha feina a fer i que poden continuar donant alegries al Móra la Nova, tant com Magí, com qualsevol jugador que tingui dubtes de marxar. Com tot, en aquest món del futbol és complicat i hi ha molts factors que intervenen i cada un personalment té els seus motius. Però bueno, suposo que podrem parlar-ho tots i cada un m'expondrà les seves ganes de continuar o no. I a part d'aquí també, bueno, veure com està el club, realment el club si s'ha de fer una reparació, si s'ha de replantejar moltes cosetes, perquè és un moment complicat en la societat en si ja econòmicament, però pels clubs encara és més complicat i hauria de ser reestructurar en aquest moment la idea del futbol a les nostres terres.
Per on passaria, segons tu, aquesta reestructuració que ens dius?
No, jo ho dic més pel tema de, doncs, bueno, aquí ja se sap que hi ha moments on s'ha pagat molts diners i jugadors, tots nosaltres, ens hem d'acostumar que a dia d'avui és més complicat. Ja ho vam comentar, me'n recordo el president de l'Olímpic, el president de Móra, quan vam vindre aquí al teu programa,
sí.
A l'hora L i tal. I estic en ells, que és complicat mantindre, perquè ho he vist més de dintre, perquè m'he tingut involucrat, no només com a entrenador, sinó ja, doncs clar, la junta directiva de Nova és curteta, n'hi ha poquet, en el sentit que hi ha poca gent i tal, doncs han tingut involucrat més del que fa normalment un entrenador, i veus lo difícil que és tindre aquests diners, i lo complicat que és aconseguir un pressupost, i per això que s'ha de lluitar moltíssim, i tot i lluitar moltíssim, a vegades no tens el que t'esperes. Per això dic que, bueno, veurem com s'arregla tot, i, bueno, amb molta il·lusió, amb ganes de que tot sigui... s'arregli i positivament.
Perfecte, doncs això és important. Ambròs Segura, moltíssimes gràcies, com sempre. Que vagi bé, bona nit.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bé, doncs l'Ambròs Segura, el tècnic dels Atlètics de Móra Nova, que feia la valoració d'aquesta temporada. Un Atlètic de Móra Nova que també ha estat tot una mica a l'aire, no? La continuïtat d'alguns jugadors importants, com per exemple pot ser Ramon, com pot ser Magí, que no acaben d'estar del tot clares. També falta veure si el Móra Nova, doncs, de cara a la propera temporada, soluciona alguns problemes econòmics que té per a que aquests jugadors, doncs, puguin continuar a l'equip o no. Per tant, tota l'aire una mica a l'espera del que pugui passar en les properes setmanes. Precisament Magí, recordo uns mesos que ens va visitar aquí a l'estadi, que
buscava un canvi d'aires,
que ho deia, no? Que buscava un canvi d'aires per a provar coses noves, ara que, doncs bé, qui sap, t'imagines una dupla Marc Andreu, Magí Andreu al Perelló?
Bé, sí, seria...
Home, al Perelló jo crec que li podrien agrair pel gol que va marcar contra l'Olímpic, que li va servir per aconseguir l'ascens, no?
Ho vaig dir en aquell moment, és com el gol els gols de Quique Estebarán, amb el Tenerife contra el Madrid, Quique Estebarán després va fitxar amb el Barça, no?
Però això una mica recompensa, no?
Bé, de totes maneres, jo crec que Magí i Ramon i els que estàs comentant continuaran a la Móra Nova,
Molt bé, doncs tant de bo sigui així. Continuem parlant de més equips. Hem de parlar del Flix, un Flix que, doncs bé, potser era l'equip que més prometia a principi de temporada. Jo crec que es va posar el llistó molt alt a principi de temporada. Mitchell, podria ser així?
Sí, no, podria ser, no, era així.
I que al final, doncs, la cosa ha acabat d'aquesta manera, que el Flix ha acabat la Lliga en cinquena posició amb 52 punts, amb un Flix que a la mitja part de Lliga van fer fora Albert Lizaso, van fitxar Jesús Alcalde, però les coses tampoc han acabat de reconduir-se del tot. Veiem Albert Mani, president del Flix, que em fa una valoració de la temporada.
Joventut Esportiva Flix.
Pues molt bona, vull dir, hem quedat entre el que ens va marcar a principi de temporada, que hem quedat entre els primers, però alhora, pues, el sabor este amarg de no poder quedar més amunt fent la primera volta que havíem fet, però bueno, si hem de veure una temporada sencera, és un notable alt.
La destitució de Lizaso, l'arribada d'Alcalde, com ha influït això en l'equip?
Bueno, jo penso que no ha influït. Vull dir, va ser la marxa de Lizaso, va ser perquè ja anàvem de cara cap avall, vull dir que ja anàvem malament, hem fet un mes de gener molt dolent, en molts empats, la derrota del Perelló, la derrota del Móra, i ja anàvem en mal camí, i l'arribada de Jesús, pues no, ja no ho va poder arreglar, sumat a les lesions i tot, i la feina a la fàbrica, a la nuclear i això, però hem tingut molt mala sort, i bueno, jo penso que l'arribada de Jesús no ha influït, i l'únic que ha sigut una continuació del mal moment que estàvem passant.
Això farà que Lizaso torni a entrenar al Flix la temporada vinent?
Bueno, en principi comptem amb Jesús, i Lizaso, si Jesús ens diu que no continue, podria ser una de les opcions, però igual que ja Lizaso, hi ha més entrenadors, per exemple, del poble, que també ens han ofert i que també volen entrenar al Flix, i bueno, s'hauria de valorar una vegada Jesús ens diu que no continue.
Bé, doncs, Jesús, era Albert Mani, el president del Flix, que feia una valoració d'aquesta temporada. Efectivament, no va influir l'arribada de Jesús Alcalde a la banqueta del Flix, perquè la cosa va continuar pràcticament igual, o, bueno, en aquest cas pitjor, perquè crec que Albert Lizaso va deixar l'equip segon.
A veure,
acabat definitivament cinquè. Sembla ser que, a més, Albert Lizaso podria tornar al Flix la propera temporada.
Això es comenta, això es comenta. No ho sé si realment seria interessant o no. El que està clar, Invasos només han fet objectius, no? La destitució de Lizaso i l'arribada d'Alcalde, que és un entrenador que em costa superpreparat i implicat en quant a resultats, independentment de totes les circumstàncies que el Flix li pugui aportar i que realment són reals, el canvi d'entrada del Flix no li ha anat bé.
El Flix era un dels altres protagonistes. També tenim, per exemple, el Vilalba, que s'ha salvat en les darreres jornades. Recordo aquell partit amb un duel directe contra l'Àsar de Tortosa, que es va haver de fer en dos rounds, rondes. Una part un dia, l'altra part l'altre dia. Finalment el Vilalba va aconseguir aquesta permanència, i l'Atlas és l'equip que se'n va de categoria, que se'n va cap a la quarta catalana.
Sí. Bé, de totes formes, si considereu molt el que ha passat, no? Que un equip amb 38 punts baixa de categoria. Jo crec que no s'havia vist en la història de la segona regional actualment a tercera catalana.
L'any de la reestructuració que va baixar a la meitat de taula pràcticament,
sí,
descomptant aquesta excepció.
Bé, sí, va ser una excepció producte de les circumstàncies, però evidentment amb 38 punts baixar de segona regional a la tercera catalana no és normalment així, no? I sí, es va fer un partit en dues ocasions, bastant tens, sobretot el segon, o la represa, amb circumstàncies o situacions que no haguessin hagut de passar. Però bé, ara ja s'ha acabat i el Vilalba que cal valorar i sí, donar el mèrit que té per a una població que jo, quan era molt jove, recordo que el Vilalba era equip de tercera regional i que no sortia de les últimes places, no? I ara és un equip consolidat a segona regional, en aquest cas a tercera catalana.
A la tercera catalana cal destacar també les baixes importants que ha tingut durant la campanya del Vilalba, que l'han impedit també fer front a la temporada. En quant a la categoria, abans de finiquitar-la, cal destacar que Carlos Gilabert ha estat el pitxitxe amb 32 gols, Jordi Moedano, Carlos Gilabert del Santa Bàrbara, Jordi Moedano del Perelló amb 30, Jacob Papasseig del Flix amb 24, Pol Blader de l'Olímpic amb 23, Santi Sánchez de l'Ullacón amb 21, Magí Andreu amb 20 gols, és a dir, Magí Andreu pot fer una mala bona temporada al Móra Nova, però Víngoles te'ls assegura, com a mínim, Magí Andreu cada temporada, i Dani Fluixa del Camarles, doncs, que n'ha marcat 19. Com dèiem, gran temporada de Marc Castellví, 0,91 gols per partit, un dels zamores de la Lliga. Cal destacar també la gran actuació de Jordi Llorenç, porter del Flix, amb un gol 1,53 gols per partit, i la de Norbert Callau per al Pinell, que va fitxar pel conjunt de la Terra Alta per la lesió de Marc Andreu i que, sens dubte, s'ha consolidat a la porteria del Pinell. Aquest és el resum, el repàs al grup primer de la tercera catalana. Anem ràpidament al grup segon, on allí ens espera el Falset, un Falset que doncs no ha fet una gran temporada com per exemple va fer l'any passat, que es va quedar a les portes de l'ascens de categoria, però sí que doncs ha quedat desè amb 44 punts. Gerard Font, entrenador del Falset, fa una valoració de la Lliga.
Bueno, la valoració a grans trets ha sigut positiva. Jo sóc molt optimista, sempre intento mirar les coses des del punt de vista positiu. Hem tingut molts problemes, molts entrebancs, sobretot en forma de lesions. Hem tirat endavant setmana rere setmana. Hem tingut també problemes o baixes pel que fa a fitxatges, que això també diu molt del bon treball que s'havia fet prèviament a l'hora de confeccionar la plantilla. Ens van fitxar el davantecentre que amb 16 partits portava 21 gols, dos categories més. Per tant, doncs, no hi ha res més a dir i ojalà doncs, cada any passessin coses així, no? Que et ve un equip de primera, segona, catalana o tercera divisió i t'incorpora un, dos, tres jugadors, no? I pel que fa a tema lesions, doncs, bueno, una temporada que estava jo crec que ben planificada pel que fa a nombre de jugadors, érem fins a 23 en plantilla i molts partits els havíem d'afrontar amb 10, 11, 12 jugadors del primer equip, estirant de juvenils, i no puguen repetir en cap jornada, que això és una dada molt significativa, una alineació.
Bé, ja sabem que Gerard Font la temporada vinent no continua. Any sabàtic o tens alguna oferta?
De moment l'any que ve vull fer el Nacional, ja estic preinscrit per fer el Nacional al CAR. Esta és la prioritat, jo vull seguir aprenent, vull donar un salt qualitatiu en la meva formació. I si surt algo molt bo que m'ho pugui compaginar, algun projecte interessant, doncs s'agafarà. De moment les propostes que han arribat no són ofertes sinó propostes, doncs sense menysprear tampoc, vull dir, no donen un salt qualitatiu al que ara mateix m'interessa, per tant, doncs, si es diu, any sabàtic no ho crec, perquè al futbol sempre hi estiré, anant veient partits i formant-me, però bueno, sí que sense entrenar cap equip és bastant probable.
Bé, doncs era Gerard Font fent una valoració d'aquesta temporada del Falset Esportiu, un Gerard Font que ja vam avançar aquí en el estadi que la propera temporada no continuarà com a tècnic del Falset, així li va comunicar la junta directiva, i per tant doncs veurem a l'espera de què fa doncs el Gerard Font la propera temporada, tal com ens deia, té intenció de treure's el carrete nacional, veurem si també ho compagina amb la direcció d'algun equip. Bé, anem a la publicitat ràpidament, si queda encetem ja la part final de dins l'estadi d'aquest diumenge, dia 9 de juny. Abans, però, cal destacar la pregunta que estem formulant avui al nostre Facebook: quina valoració en feu de la temporada del vostre equip? Recordin que avui sortegem una paella, hi ha bastants me gustes, la gent però no s'atreveix gaire a fer els comentaris, però per exemple l'Òscar Lleixà ens diu que amb el Batea un 10, vam aconseguir el que estava previst, per tant aquest ascens de categoria a la tercera catalana. Doncs bé, si volen continuar participant encara hi són a temps, al final del programa sortejarem aquesta paella. Quina valoració en feu de la temporada del vostre equip? Comentaris al Facebook de Dins Estadi. Anem a la publicitat, tornem de seguida.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Per esmorzar, Cafeteria Bar Megalític. Per fer una copa, Cafeteria Bar Megalític. Per prendre un cafè, Cafeteria Bar Megalític. Per passar una bona estona, Cafeteria Bar Megalític. A més, gaudeix del millor futbol amb la nostra pantalla gegant. Al carrer Antoni Ascens de Móra d'Ebre, Bar Cafeteria Megalític. Punt de trobada.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot, maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Respira, descanses capçades, un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant, informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural, un plaer que has de viure.
Articles de papereria, escriptori, premsa, revistes, material per dibuix, per l'escola, amor a la nova, ho teniu tot a Papereria Monforte, al carrer Major 60. A més, Enric Tertampinyol us ofereix també el servei de taxi 24 hores per portar-vos on us calgui. Telèfon 977 40 06 06 i 639 635 422. Sempre al vostre servei.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida.
Maquinària agrícola, forestal, recanvis i accessoris hidràulics i pneumàtics. També fem reparacions electromecàniques, manteniment i arranjament d'aires condicionats de turismes i maquinària en general. Gongar, el seu taller de confiança on també realitzen soldadures i treballs de torneria. Gongar, a Benissanet, al carrer Sant Jordi 18-20. Telèfon 977 40 71 75. Amb exposició de maquinària i servei de recollida amb camió per reparar. Visiteu gongar.com.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628 577 948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Necessita servei de neteja? Necessita Netmur, Neteges Meritxell, una empresa propera, seriosa, professional. Li oferim neteja integral i manteniment, servei ràpid i satisfactori, amb alta qualitat de treball a un preu immillorable tant pel professional com el particular. Especialistes en neteja d'obra nova. Netmur, Neteges Meritxell, a la Fatarella. Telèfon 977 41 34 36. La neteja que busca. Des de Gandesa i per les nostres comarques, sempre hi ha un moment per Sibarites. Sibarites. Menjar elaborat amb productes de primera qualitat. Tots els plats que et puguis imaginar. Des de la cuina de casa nostra fins a la de fora. Sibarites. A l'Avinguda Catalunya 3 de Gandesa. Sempre hi ha un moment per Sibarites.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, encetem ja la recta final del programa d'aquest diumenge, encetem la quarta catalana, una quarta catalana que hem de començar parlant del Corbera d'Ebre, un equip que ho ha fet tot, un equip que ha fet la feina aquesta temporada, 85 punts, 142 gols a favor, tan sols 31 en contra, per tant, gran temporada, Michel, del Corbera d'Ebre.
Home, sense dubte, els números parlen per si sols, i sobretot el que cal destacar és l'aposta de la directiva del Corbera, en un tècnic com Jordi Roca que per mi el que cal destacar és que no només fitxes en ell, sinó que fitxes a un col·lectiu de jugadors que automàticament poden assolir l'ascens i en aquest cas el títol de campió. Per tant, sensacional l'aposta. Se parlava molt al principi de si Corbera podria mantindre tot aquest entramat de jugadors. Bé, ell sembla que s'han adaptat, el Corbera ha pogut mantindre-ho. se podria parlar si sí, anys anteriors en altres directives perquè no s'apostava per jugadors de fora o per la mateixa política, però a vegades encertar la política i encertar les persones encerta en aquest cas un entrenador pues, com Jordi Roca, que ho ha pogut aconseguir.
Bé, doncs veiem què diu Jordi Roca en què fa quan aquesta temporada que acaba de finalitzar.
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
Molt bé, crec que la temporada ha sigut finalment un èxit. S'han complert tots els objectius que ens havíem marcat des de principi de temporada. Primer que tot era l'ascens, després a poc quedar en aquest primer lloc de la classificació, que d'aquesta manera ens ha comportat avui poder disputar doncs, una competició que ens feia il·lusió, que era la Copa Catalunya, que aquesta tarda mateix hem tingut el partit amb el Jesús i Maria, el campió de la segona catalana, que vaig al meu punt de vista ha acabat un resultat molt avoltat. Sí que les categories es noten, però crec que el Corbera, mentre el partit ha estat igualat i no ha tingut cap expulsió, per cert molt rigoroses, la segona potser no tant, però la primera molt rigorosa, ha donat la cara, crec que ha plantat cara al Jesús i Maria, el Jesús i Maria ha tingut dificultats i aquest era l'objectiu, quedar primers, una temporada, com hem dit abans, exitosa, llarga, que ens hem treballat, sí que amb xifres rècord, i d'aquesta manera doncs, estan molt, molt exultants i molt contents i motivats, tant l'entitat com jo com a entrenador per la temporada vinent i intentar que aquest club pues, finalment quede consolidat a la tercera catalana, que crec que per història, per poble, per afició, és la categoria que mereix, i d'aquesta manera posar-nos a treballar ja pensant la temporada que ve i planificant la temporada el millor possible i intentar que sigui tan exitosa i que surti deportivament tan bé com aquesta.
Bé, Jordi Roca, parlant del partit del Corbera d'Ebre també d'aquesta tarda, en partit de Copa Catalunya, que ha perdut per un gol a 7 davant del Jesús i Maria. Bé, un Jesús i Maria que sí que ha marcat 7 gols, però el resultat al cap i a la fi no deixa de ser un pèl enganyós pel que s'ha vist sobre el terreny de joc, pel que ens han comentat en aquest partit de Copa Catalunya. A la mitja part el Corbera perdia només per 0-1, tot i que a la segona part del Corbera d'Ebre portaven un parell de minuts de la segona part aconseguia l'empat mitjançant Billy, el jugador del Corbera d'Ebre empatava al minut 46-47 de la segona part. Llavors el Corbera d'Ebre ja jugava un menys perquè Manu, el porter del Corbera d'Ebre, l'àrbitre ha considerat que tocava la pilota amb les mans fora de l'àrea, l'ha expulsat amb roja directa i per tant doncs, la segona part el Corbera d'Ebre l'ha hagut d'encarar amb un home menys. Tot i això, com dèiem, els dos minuts de la represa empatava 1, però després doncs, les forces han anat minvant per al Corbera d'Ebre i el Jesús i Maria un parell de minuts després de que Billy empatés tornava a posar-se per davant del marcador i ja a partir del minut 65 arribaria el 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 i 1-7 de definitiu. També ja cal destacar que Jordan Álvarez era expulsat al minut 56, per tant, abans de que el Corbera d'Ebre rebés l'1-3. Per tant, podríem dir que el partit ha estat força igualat fins que el Corbera d'Ebre ja s'ha quedat en 9 i el Jesús i Maria, doncs, físicament ja ha pogut guanyar-li el partit i marcar-li aquests 7 gols que tampoc són realment el que s'ha vist sobre el terreny de joc. Òbviament, el Jesús i Maria ha estat superior, un equip que ha aconseguit l'ascens a la primera catalana després de ser el campió de la segona, però bé, massa càstig pot superar un Corbera d'Ebre. També escoltàvem el Jordi Roca, que feia una valoració de temporada, sense paraules. Ho comentava abans amb Mitchell, que no hi ha res a dir. El Corbera d'Ebre ha fet números de campió i així ha estat. Campió amb 85 punts. Bé, parlem de més equips del Batea, per exemple. 75 punts, també números importants, números de campió. No tants gols a favor, però sí que n'ha marcat 86. 36 gols en contra, gran temporada del Batea. Joan Vallès, el seu entrenador, ens ho explica.
Club de Futbol Batea.
Bé, bueno, la nostra temporada al final hem assolit l'objectiu que ens vam marcar al començament. Ja veníem de l'any passat que el Batea es pensava que es mereixia estar a tercera catalana. Al final l'any passat no va poder ser, vam acabar guanyant la Copa Primavera i una mica aguantant la base de l'equip i fent els reforços mínims per a intentar estar almenys competint fins a final de temporada. Les coses han sortit bastant bé, una primera volta molt, molt bona, inclús fins a un partidet de la segona volta no vam assolir la primera derrota, I després, pues, bueno, com que la temporada ha sigut llargueta, alguna lesió, vam tindre que incorporar algun jugador. De veritat, els jugadors molt implicats, cal felicitar-los a tots, perquè, clar, sobretot quan estàs en aquesta projecció positiva, dinàmica positiva, és molt més fàcil, no?, motivar-se, però no, cal dir que tots han estat complint fins a l'últim moment, i dos o tres jornades abans. Han tingut un Corbera que era un competidor molt ferm, i això també ens han fet, que hem estat sempre molt prop d'ells, una mica, pues, tindre la competitivitat en ells, perquè potser per la part baixa, pues, a vegades costava més, però no, el Corbera fins i tot ens ha anat bé per la rivalitat comarcal, i això. O sigui que una temporada magnífica, hem assolit la tercera catalana, que és el que ens havíem proposat, ajuntat, pues, de que tenim unes instal·lacions que s'estan innovant dia a dia, i bueno, pues, Batea, el futbol de moment està viu i esperem que continuï així a la tercera catalana.
Bé, doncs, esperem que continuï aquesta bona dinàmica del Batea a la tercera catalana, juntament amb el Corbera d'Ebre i també l'Alcanar, que tercer classificat ha pujat de categoria amb 71 punts. Ho comentàvem al principi del programa, Mitchell. Sembla ser que el quart classificat de la quarta catalana també podria aconseguir l'ascens. En aquest cas, el quart classificat és el Remolins Vítem, que té 67 punts, però tot sembla indicar que la propera temporada no faran equip filial, no faran equip B. De moment, aquestes són les informacions que tenim nosaltres. Òbviament, d'aquí uns mesos no sabrem si fan equip o no. S'haurà de valorar també des del Remolins Vítem si els hi convé fer un filial o no, i si destinen tots els seus recursos econòmics a potenciar el primer equip, que aquest any ha patit una mica més de l'habitual. Per tant, veurem si el Remolins Vítem finalment fa equip o no. En cas que no en faci, el següent és el Bot, el cinquè classificat amb 55 punts. Uh-huh. El qui en principi pujaria de categoria. Però també estem al mateix. Les informacions que nosaltres tenim és que el Bot s'estaven plantejant que la propera temporada no fa equip. Per tant, això faria que pugés el següent, el Godall, sisè classificat amb 51 punts.
És que estem dient noms que trobo que és complicat.
I estem seguint amb la mateixa cua. Després vindria Catalunya, vindria l'Arnes, no sé jo fins quin punt...
D'entrada, hem de tindre en compte que tot això passaria si el Catllà puja de categoria.
Puja de categoria, però és un factor que no sembla tan complicat.
Bueno, no ho sé, queden 90 minuts, no?, el cap de setmana vinent. I està clar que des del Remolins Vítem ningú oficialment s'ha manifestat de que no hi haurà filial a la temporada vinent. I si jo us he de donar la meva opinió, no descartaria que el Remolins Vítem fes filial en la temporada propera. A partir d'aquí, tot el demés són especulacions, com hem dit abans.
Bé, doncs veurem si finalment el Remolins Vítem fa equip, si el Bot també en fa la propera temporada o no. I també el Benissanet, sembla ser que el Benissanet sí que farà equip la propera temporada, inclús sembla ser que volen fer algun reforç notori, algun reforç important per a millorar la propera, aquesta temporada que han fet, no?, que al final han quedat desens amb 44 punts.
Ha estat una temporada de transició, penso jo, per al Benissanet, i la temporada propera han de saber aprofitar el que s'ha fet en aquesta i poder fer un salt de qualitat.
A més, també el Ginestà, que ha acabat 11 amb 39 punts, un Ginestà que ha quedat lluny de les seves aspiracions reals, un Ginestà que va començar dirigint-lo Lluís Tas, fent funcions de president, de delegat, d'entrenador. Finalment, però, va arribar a la banqueta Àngel Guiu, intentant solucionar una mica del com s'havia aconseguit aquestes primeres jornades de Lliga. Àngel Guiu tampoc ha pogut fer cap miracle, el Ginestà ha acabat 11 amb 39 punts. També sembla ser que el Ginestà vol fer algun fitxatge important, vol afiançar aquest equip, però també, com a mínim, l'any vinent està entre els 5 primers, per a donar una mica més de guerra que no passa aquesta propera temporada. El Tivissa, 12 classificat amb 39 punts. El Tivissa també és molt complicat que el Tivissa faci equip la propera temporada. També sembla ser que el Tivissa no farà equip l'any vinent. També no deixa de ser una mala notícia per als equips de casa nostra. Veurem també, Mitchell, si els equips com el del Tebre B, el Jesús i Maria B, els Montells, Xerta, també s'animen a fer equip la propera temporada o no?
Caldrà esperar-ho. La veritat és que cada vegada és més difícil. Només el tema federatiu, els àrbitres, etc. Hi ha unes despeses que cada cop són més difícils de suportar.
Bé, doncs això pel que fa a la quarta catalana. Abans d'acabar, també cal destacar una cosa que ens hem deixat abans, parlar del juvenil de l'Olímpic. Jo crec que parlar del juvenil de l'Olímpic era obligat en aquest programa. No n'hem parlat en el moment que estàvem parlant de l'Olímpic de Móra d'Ebre. Però, sens dubte, el del juvenil de l'Olímpic és complicat de fer una valoració global i que totes les bandes n'estiguin d'acord. No obstant, Mitchell, crec que aquest dimarts el comitè de competició es reuneix per a prendre una decisió ja definitiva, de veure què passa, si l'Olímpic aconsegueix l'ascens, si en canvi és l'Alcanar que ho fa. En el teu programa, en l'últim programa, Manel Saltor i Roger Blanc, president de l'Olímpic de Móra d'Ebre i entrenador del juvenil de l'Olímpic, van assistir al teu programa. Després de la xerrada que vas poder mantenir amb ells, també imagino amb gent de la Rapitenca, amb gent de l'Alcanà, quina valoració ens en pot fer ara mateix Michel Viñas?
La meva valoració continua sent la mateixa que vaig fer el dimarts amb el programa que com tu has dit, va vindre el Manel Saltor i Roger. La meva valoració és que hi ha una irresponsabilitat molt gran per part de la Rapitenca, i així ho vaig manifestar al programa públicament, ho he manifestat a ells i ho manifesto aquí. Què passarà? Podria donar-se el cas de que es puguen fer repetir els dos partits i de que s'instaure una sanció a partir d'ara per a un equip que en l'última jornada cometi una imprudència com aquesta, que tingui aquesta sanció exemplar. Ho deixo aquí.
A més, Michel, també cal destacar que, òbviament, si passa això, no? que es faci una sanció exemplar a un equip com la Rapitenca per a fer aquesta mala gestió en els últims enfrontaments, que sens dubte desvirtuen el que és la darrera jornada de Lliga, es crea un antecedent. A partir d'aquí ja tot, a partir de juvenil, no només juvenil, sinó cadet, infantil, inclús al futbol territorial, seria una altra història. Fins ara jo crec que han passat moltes coses similars, el que passa és que potser no s'han fet tan bombo, no s'ha fet tanta difusió com l'Olímpic n'ha fet. Però a partir d'ara, si finalment l'Olímpic és el que puja, si es fa aquesta excepció des de la federació, que s'ha investigat realment aquest partit, que si fa una sanció exemplar a la Rapitenca, això sens dubte marca un antecedent que s'haurà de complir en properes edicions, que tant de bo no passi més, no? Però que si passa, s'haurà de complir igual que s'ha fet en aquesta ocasió, sigui l'equip que sigui.
Sí. Bé, l'Olímpic ha fet el que tenia que fer, manifestar-se i difusionar una autèntica realitat d'una injustícia, sí, entre cometes, no? I a partir d'aquí està clar que hi ha normatives a la reglamentació del futbol regional que se canvien en base a referències, en base a experiències, i aquí s'ha marcat un precedent perquè es canviï una normativa i perquè sobretot s'actuï amb més coherència de cara al futur en una situació d'aquesta mena. Vull pensar que si la Rapitenca no rep una sanció és perquè se repetiran els dos partits. Si no se repeteixen els dos partits, haurà d'haver una sanció. Que no està instaurada en la reglamentació, s'haurà d'instaurar.
No obstant, Michel, ens assegures que hi ha la possibilitat de que es repeteixin els dos partits. Hi ha la possibilitat.
És una possibilitat.
Però el partit contra el partit Gandesa Olímpic no hi ha cap...
Però a veure si fas repetir el partit al Canà Rapitenca i no fas repetir l'altre, trobo que és un desavantatge per a l'Olímpic molt gran.
El que passa que, òbviament, el partit en qüestió...
Per què té que jugar un partit que ja ha jugat i el partit està acabat?
Però està influint, o hi ha una influència directa amb una resolució d'un campionat, no? I a partir d'aquí el Gandesa, si se dictamina, que és difícil, però jo ho veuria coherent, si es dictamina, el Gandesa hauria de jugar el darrer partit una altra vegada.
Bé, doncs això ho sabrem el dimarts, es reuneix el comitè de competició, dimarts al vespre, dimecres al matí, imagino que es donarà la resposta definitiva de què passa en aquest incident que hi ha hagut en aquesta fase d'ascens a la preferent dels juvenils, si finalment puja l'Olímpic, si finalment puja l'Alcanà, o com deia Michel, doncs es repeteixen els dos partits i veurem després què passa, si serà un, si serà l'altre equip el que pugen de categoria. Bé, doncs amb el tema de l'Olímpic ho deixem aquí. A més, recordin que avui també tenim futbolistes ebrencs al món. Avui i també la propera setmana, no s'ho perdin.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, soc Oriol Romeu.
Hola, soc Gervadia.
Soc Enzo Rangel.
Hola, soc Edu Bacar.
Hola, soc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Bé, doncs, les 12 i 16 minuts, escolten, dins l'estadi, moment de fer un repàs a futbolistes ebrencs al món d'aquesta setmana. Ells 3, Guadalajara 1, bon punt i final en la Lliga i sobretot pel que fa referència en aquest espai. L'Ells, d'Edu Albacar contra el Guadalajara de Gerard Badia. L'Elx d'aquesta manera tanca la temporada del seu retorn a primera amb una clara victòria davant el Guadalajara per 3-1. No va jugar Eduard Bacar, però sí ho va fer Gerard Badia, a més com a titular, tot i que va ser substituït als 49 minuts de partit. Recordin que el passat dimarts la Lliga de Futbol Professional va fer públic el descens administratiu del Guadalajara per incomplir els requisits que dicta la Llei de l'Esport i la Comissió Mixta en quant a la conversió dels clubs en societats anònimes esportives. Ara, però, l'entitat que presideix Germán Retuerta recorrerà aquesta decisió davant el Comitè Social de Recursos de la Lliga i també del Comitè de Disciplina Deportiva per a veure si aquest descens administratiu del Guadalajara queda posposat i, per tant, el Guadalajara pugui jugar la propera temporada a la segona divisió. Per tant, no és decisiu, no és definitiu que el Guadalajara jugui l'any vinent a la segona B, però sí que, de moment, la cosa està complicada. Ha de recórrer el Guadalajara per a mantenir la categoria. I recordin el Lleida Esportiu del nostre company Ivan Castillo, que el vam tenir fa uns mesos aquí a dins l'estadi, l'entrenador de porters del Lleida Esportiu de Móra la Nova, doncs, que ha empatat 1-1 davant del Jaén en el partit d'anada d'aquests play-offs d'ascens a la Liga Adelante, a la segona divisió espanyola. I per acabar, futbolistes ebrencs al món, recordin que el proper diumenge a les 10, per tant, diumenge dia 16 a les 10 de la nit, programa especial de dins l'estadi. Sí, l'últim de la temporada, amb els futbolistes ebrencs al món, els protagonistes. Entrevistes a Bruno Saltor, Àngel Rangel, Oriol Romeu, Eduard Bacar i Gerard Badia. Per tant, bon punt i final a la temporada de futbolistes ebrencs al món i també, per arredonir-ho, de dins l'estadi. I per acabar la crònica poliesportiva, en futbol sala, a la territorial, l'Ascó 4, Amposta 6. Recordin que l'Ascó jugarà el proper dissabte, dia 15, la final de la Copa Tarragona davant l'Aldea. Serà a Salou, es jugarà el partit a les 8:15 del vespre. A la preferent, Móra la Nova 6, Vinyols 8. El juvenil del futbol sala Móra la Nova, que també jugarà la final de la Copa Tarragona, serà el dissabte 15 a Salou i ho farà precisament a les 7, davant el Catllà. Serà just abans que el partit de l'Ascó. A més del Pradell 3, Tecnovit Alforja 5 i Hospitalet 4, Flix 2. A la primera, Montblanc 13, Ribarroja d'Ebre 4. En Morell 4, Móra d'Ebre 9. Gandesa 7, Marçà 4. I aquests són els resultats d'aquesta jornada. Recordem que el Móra d'Ebre ha quedat segon i que en principi jugarà la propera temporada a la preferent, mentre que el Gandesa acaba tercer. Per tant, grandíssima temporada també del Gandesa de futbol sala. I per acabar, a la segona, el Capçanes va perdre 5-0 contra el Vilarrodona en les semifinals del playoff d'ascens a primera. Bé, i ja saben que dins l'estadi sempre a final de temporada fa el sopar de final de temporada on tècnics, entrenadors, tècnics, entrenadors, presidents, jugadors representen els equips de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Aquest any n'érem una quarantena, ens vam reunir al restaurant Miralles d'Horta de Sant Joan, Salvador Miralles, que sempre es porta sopar fenomenalment boníssim amb nosaltres.
Boníssim tot.
I allí doncs va servir també per a fer entrega de tres plaques commemoratives, una al Futbol Club Ascó, l'altra al Corbera d'Ebre i l'altra al Batea, per als ascensos assolits aquesta temporada, l'Ascó tercera divisió, Corbera d'Ebre i Batea a la tercera catalana, però també per a donar els trofeus al millor jugador, al millor porter i als tres màxims golejadors de la temporada de dins l'estadi. Vam començar pels tres màxims golejadors. El premi del Pichichi de dins l'estadi se'l va endur Fidel Guardiola pels 51 gols que va marcar aquesta temporada i que ha marcat aquesta temporada amb el Corbera d'Ebre. Gran temporada de Fidel Guardiola, que per tant va aconseguir aquest premi. 51 gols, primer Pichichi de dins l'estadi. Escoltem el que ens deia Fidel a l'hora de recollir el premi. Bé, Fidel Guardiola ha estat el màxim golejador de dins l'estadi, 51 gols, va sortir inclús al diari marcant més gols que Messi. Això és un honor, no?
Home, un honor, si et comparen amb Messi és un honor, no? Però ja et dic, tot ha sigut gràcies al treball de l'equip i més que res l'altre delanter, Quique Cornejo, que me porta molt bé ell, ja fa 4 anys que juguem junts i han sigut molts de gols, però més que res de picardia. Molt bona, molt bona. Hem fet bastants de gols, però també gràcies a l'equip perquè hem arribat molt a porta. Cada pilota que tocàvem no entrava, però teníem molt bon equip a la categoria que estàvem i gràcies a això hem fet bastants de gols.
A més, Alejandro Piñeiro, del Batea, va aconseguir la xifra de 31 gols i Quique Cornejo, també company de Fidel al Corbera, va ser el tercer pichichi de dins l'estadi amb 29. Aquests van ser els premis per als màxims golejadors. Després, una novetat que ja vam incloure la temporada passada a dins l'estadi és el premi al millor jugador de la temporada i el millor porter de la temporada. Nosaltres, entre els components de dins l'estadi, entre Xavi, entre Genís, entre Jordi i entre jo mateix, doncs vam fer un sorteig, una mena de tria selectiva abans de posar-lo al Facebook. Van sortir 4 jugadors, 4 porters. La gent d'aquests jugadors havia d'elegir. Millor jugador. La gent va escollir que el millor jugador era Frederic Giner.
Bé, més que res, primer ja està a la llista. És un honor o un orgull, com ho vulguis dir. I als que m'han votat, pues, que moltes gràcies per haver-ho fet. I que, bé, podia ser qualsevol dels quatre, com podria ser Dilla del Gandesa, també. I si no hagués sigut per tot l'equip, no estiríem aquí ni Rojas ni jo. Vull dir, la temporada ha sigut molt bona, la posició de la taula ho diu, i este és el motiu del qual estem els dos aquí.
Aquest era Frederic Giné, del Gandesa, que rebia el premi a millor jugador de la temporada de dins l'estadi, votat pels oients i seguidors del nostre programa, ho han fet via Facebook, i el millor porter d'aquesta temporada, per segon any consecutiu, David Rojas, del Gandesa. Bé, David Rojas ha estat escollit com a millor porter dins l'estadi per segon any consecutiu, David.
Bueno, molt content, tornar a estar aquí a la festa de dins l'estadi i donar les gràcies, pues, a tota la gent que m'ha votat. I també donar les gràcies a dins l'estadi pel premi al millor porter, que també sempre està bé que es reconegui als porters.
La temporada de Gandesa ha estat boníssima, en part imagino també per Frede, per tenir el segons la gent escollit com a millor jugador, i també per tenir un gran porter com tu, també, no? Escollit com a millor porter.
Bueno, tots aquests premis individuals sempre és fruit del conjunt. No, tindré a jugadors com Gumiel, Dani, Batalla, pues sempre tot això ajuda.
Molt bé, doncs, declaracions de David Rojas, els grans protagonistes que els vam tenir el divendres a la nit al sopar de final de temporada de dins l'estadi. Una grandíssima vetllada. Enhorabona a Fred, enhorabona a Fidel, a Cornejo, a Piñeiro, Rojas. A Rojas. És a dir, que enhorabona amb ells per la gran temporada que han fet i que s'enduen aquests premis. I també, com no, felicitar el Corbera, el Casadascó i el Batea, que han aconseguit aquests ascensos. Bé, doncs, acabem el programa de repàs, de resum d'aquesta temporada, que ha donat per a molt. Michel Viñas, ha estat un autèntic plaer comptar amb tu de nou per aquí a dins l'estadi, amb casa nova. Ja has vist que hem fet una casa nova.
Sí,
ens
sí,
hem canviat
sí.
de casa, bé, però no deixa bé. De ser el mateix programa.
Pues sí, el mateix programa amb molta essència i, a més, estic segur que molt seguit per tots els aficionats de la Ribera i Terra Alta, principalment. I sobretot encoratjar-vos a la feina que feu, per la manera que ho feu i pel sacrifici, que avui és un diumenge del mes de juny, però hi ha molts diumenges del mes de novembre, del mes de desembre, del mes de gener, del mes de febrer, molt més complicats, i vosaltres esteu igualment al peu del canó en aquesta hora. Per tant, només us puc felicitar.
Molt bé, per acabar, et demano una cosa. De l'1 al 3, un número, sortegem la paella per al restaurant Ferran.
De l'1 al 3 és molt senzill per a mi. En els anys que vaig jugar a futbol sempre portava el número 2.
El número 2, doncs el número 2 és per a Eloi Bargalló, que pel seu comentari posant un nou a la gran temporada del futbol sala Móra d'Ebre, s'endú aquesta paella per a dues persones a restaurant Ferran. Per tant, ja acabes de regalar una paella,
Dic-li a Eloi que aniren ell, no?
Molt bé, estaria bé. Bé, doncs Eloi Bargalló, campió d'aquesta última paella de la temporada de dins estadi, s'endú una paella per a dos al restaurant Ferran per a dir-nos quina valoració en fa de la temporada del seu equip. Bé, doncs, amb aquesta valoració final...
I tu, Edu,
final...
quina valoració en fas de la temporada dins l'estadi?
Bé, doncs, jo crec que com que sempre hi ha coses per a millorar, un nou, no?
Un nou?
Bé, sempre hi ha coses per a millorar.
Un nou, és una nota molt alta.
Per això, per això, per això.
Jo, Edu, ara et preguntaria per acabar qui serà l'entrenador de l'Olimpia.
Bona pregunta. Bona pregunta per a deixar-la a l'aire i per acabar així, Michel.
No, no ho sé.
En tot cas, Michel... Sí que és veritat que ja fa algunes setmanes que aquest nom que et diré ara, i que te'l diré, te'l penso dir...
Ho he aconseguit.
Doncs sonava, sí que és veritat que sonava, però jo crec que per respecte a Josep Maria Rovira, potser el dia adequat és a partir d'avui que s'hagi de dir aquest nom, perquè el Josep Maria Rovira, tot i que la propera temporada no continuarà amb l'Olímpic de Móra d'Ebre, sí que és veritat que ha fet una excel·lent campanya amb l'equip que tenia, amb les aspiracions que hi havia... ha deixat l'Olímpic de Móra d'Ebre segon classificat. Per tant, enhorabona a Josep Maria Rovira per la brillant temporada que ha fet amb l'Olímpic de Móra d'Ebre. No se li pot demanar més. I ara, doncs, segurament, a dia d'avui, diumenge, dia 9 de juny, bueno, ja som dilluns, no?
Dilluns.
Sembla ser que Rafael Castellví, entrenador del cadet de l'Olímpic de Móra d'Ebre, és el més ben col·locat per a dirigir l'Olímpic de Móra d'Ebre la propera temporada.
Bé, és d'aquells moments que...
que em valgui la pena després del programa, sí, no? Que hem aconseguit la informació.
Ara Mitchell,
no?
Se sent bé com a periodista, diu, mira, li ha tret al final. Sí.
Bueno, l'anava a dir igualment.
D'entrada, ja per acabar, i jo crec que Josep Maria Rovira fa ja unes setmanes que sabia que no continuaria.
Però per respecte jo crec que tampoc.
Però,
no.
Però està molt bé que mantingués aquest criteri. Ja no cal entrar en motius ni en el perquè. Simplement Rafael Castellví, dels jugadors de futbol que jo he conegut per enfrontar-me en ell, i ho he dit en més d'una ocasió públicament, més grans en quant a iniciació de joc, conservació de pilota, una esquerra magnífica en aquell olímpic que va començar a forjar-se a finals dels anys 80, a principis dels 90. Un fora de sèrie és Rafael Castellví, i com a entrenador pues, suposo que podrà aplicar tot el que sabia com a jugador.
Pot ser una clau també en la part de que finalment Marc Castellví no accepti l'oferta de la Rapitenca. També pot ser una peça important per a retenir a Marc Castellví una temporada vinent.
La família.
A vegades influeix, a vegades no.
Per tant, la família i altres qüestions també.
Sí, sí.
Caldrà esperar per saber.
Michel Viña, repeteixo el que deia abans. Ha estat un autèntic plaer tindre-te de nou per dins l'estadi. A gaudir de l'estiu que et toca, de les vacances d'estiu que sí. Imagino que t'arribaran a partir del mes de juliol, suposo. El mes de juliol faràs vacances.
No, les vacances les faig a l'agost.
A l'agost, bueno.
Hi ha canvis, com ja hem comentat, i es cal esperar, però la veritat és que no ho hauria de dir jo, són vacances molt merescudes.
I tant que sí. Enhorabona en els teus projectes de futur, que de cara a la propera temporada hi haurà novetats en quant a la televisió, en quant al teu programa, i esperem que siguin per a, com a mínim, igualar-lo. A partir d'aquí, a començar a millorar-lo, no?
Sí, igualar-lo i, com no, millorar-lo, clar que sí, clar que sí. Puc.
Una forta abraçada, Mitchell. Bona nit.
Igualment, a vosaltres.
Javi Salvador, un plaer.
Abans de marxar, Edu...
L'última paraula, eh?
Ho tenia al cap ja de fa molt temps. Avui és l'últim programa dins l'estadi de la temporada. I m'agradaria dedicar-li esta temporada a una persona que és la que més m'ha ensenyat ràdio en tota la meva trajectòria que porto, petita. M'agradaria dedicar-li esta temporada a Jordi Boix, allí on estigo. Gràcies per haver-me ensenyat tant, company.
Un gran, Jordi Boix, un gran, eh? Un gran el Jordi Boix, com també ho comentàvem al principi del programa, de la Marina Montaner, del Toni...
Temporada complicada, la d'enguany, la dins l'estadi.
Sí, sí, sí. Emotiu, el moment de l'entrega de premis pòstums als esportistes de casa nostra, eh?
Sí, i són moments de molt de sentiment, no? De moments de record, de moments de moltíssima emoció, no? I realment és molt important tenir memòria i recordar molt de les persones que han estat importants, cadascú en la seva faceta, i com tu bé dius, van ser moments molt, molt importants, i el que acaba de fer Javi pues, és molt bonic.
A més, recordin que a partir de ja l'estadi del Tortosa es dirà Estadi Municipal Josep Otero, en memòria de Michel Otero, el sos delegat de la Federació Catalana de Futbol a les Terres de l'Ebre.
En memòria del, sí, del
seu pare.
Del seu pare. De Josep Otero, sí, és una decisió que s'ha pres en els darrers dies i que permetrà sempre recordar a una persona que va ser molt important per al futbol, al Tortosa i al Club Deportiu Tortosa.
Amb els esportistes que ens han deixat també aquesta temporada i amb la gran veu de Jordi Boix, que també ens va deixar aquest any 2013, vam començar malament l'any, ho deixem aquí. Dins l'estadi torna, recordin el proper diumenge, dia 16, amb l'últim programa de la temporada, especial Futbolistes Ebrencs al Món. Abans de marxar, però, donar gràcies a Jalvi Salvador, que ha fet possible el programa d'aquesta temporada, i també, tot i que avui no hi són, al Jordi Salayet i al Genís Pena, que també l'han fet possible. Per tant, una forta abraçada a tots ells, a l'equip de Dins l'estadi. Nosaltres hi tornem el diumenge que ve a les 10, en l'últim programa de la temporada. Bona nit!
Bona nit.